El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui comencem el programa parlant d'ulleres i de lents de contacte que potser d'aquí un temps estaran finançades. I ara parlem de que el Ministeri de Sanitat finançarà les ulleres i les lents de contacte a certs col·lectius. És una de les mesures que, segons va avançar la ministra Mònica García, pretén dur a terme en aquesta legislatura. Encara no se sap ben bé quan entrarà en vigor i qui es veurà beneficiat, però d'aquesta manera Espanya seguiria l'estela d'altres països, com per exemple França o Alemanya, entre d'altres, que han incorporat en els seus sistemes de salut mesures similars en els darrers anys. Sobre el tema, per preguntar-li si aquí podria ser possible, en parlem amb el president del Col·legi Oficial d'Òptics i Optometristes de Catalunya, el Joaquim Grau. Joaquim, molt bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Clar, estem parlant de finançar les ulleres i les lents de contacte a certs col·lectius de la població. No sabem ni quan, ni a quins col·lectius, ni si aquí a Espanya, o concretament a Catalunya, seria possible això. No, vosaltres, des del col·legi, com ho veieu?
Bueno, nosaltres pensem que és una molt bona notícia. És una molt bona notícia, sobretot perquè hi ha un col·lectiu de persones que no poden accedir a les ulleres, o si les tenen no han fet les revisions necessàries per poder actualitzar-les o saber quin és el seu estat de la seva salut visual. Per tant, la notícia és bona. Hi ha un col·lectiu de persones que estan així, i després també hi ha un altre col·lectiu de persones que tenen dificultats més grans perquè les seves prescripcions són d'alguna forma elevades o diferents i tenen amb lents de contacte o casos especials que el seu cost de la seva necessitat visual és important i no hi poden accedir.
Mm-hmm. Perquè, per exemple, quins col·lectius serien els que estarien inclosos en aquest finançament?
Bueno, nosaltres entenem que això és una primera fase que té el govern establert, amb la qual l'ideal seria fer una bonificació en funció de la renda de les persones, però també hi ha persones que no fan renda que d'alguna manera també necessitarien estar incloses en aquesta prestació. Exactament, estem esperant que d'alguna manera el govern ens faci una proposta. Nosaltres estem aquí i entraríem a valorar-ho.
Mm-hmm. També s'ha dit que hi hauria un augment de les campanyes de prevenció, que es farien més proves, més exàmens sistemàtics a nens i a joves per tal d'evitar un agreujament de les patologies visuals o oftalmològiques. Això també estaria inclòs, imagino, en el PAC, podem dir, i seguiria, doncs, l'exemple d'altres països, no? Quina és la situació respecte a això a altres llocs fora d'Espanya?
Bueno, a altres llocs fora d'Espanya ja aquestes coses ja es fan. A Alemanya es fa i a França també es fa. De fet, la idea és que si d'alguna manera hi ha persones que no es poden fer les revisions, això significa, bàsicament, dos coses. Però la primera cosa que significa és que hi ha un deterioro de la seva salut visual. No, com que no es fan les revisions, poden tenir un problema oftalmològic greu que no s'ha detectat, per exemple, jo que sé, un augment de la pressió intraocular, i tot això genera després més costos a la societat, perquè quan s'agafen els problemes que són més llargs i no hi ha una prevenció, les solucions també són més costoses. Per tant, si tot aquest col·lectiu de persones que d'alguna forma no han pogut accedir a renovar les seves ulleres pel cost que tenen, accedeixen, el benefici serà per tothom, per la persona, l'acompanyarem amb ella amb la seva salut visual i serà més beneficiós segurament per l'Estat, perquè es gastarà menys diners en solucionar problemes que poden venir més tard. Com a òptics automatristes a peu de carrer, que són els establiments sanitaris d'òptica, nosaltres estem preparats per assolir aquesta situació. No és una cosa que ens pugui, diguem-ne, preocupar. El que sí que veiem és que és una molt bona notícia per totes aquelles persones que no han pogut renovar els seus sistemes visuals de forma correcta.
Clar. Suposo que el fet de que moltes persones no puguin revisar, com ara comentaves, la seva visió, no?, la seva les seves dioptries o el seu estat de salut visual, també faria que a través d'aquesta mesura molta més gent potser acabés notant o acabés sabent que necessita ulleres, que necessita lents de contacte, i els casos de gent que doncs en porta suposo que augmentarien, no?
Bé, segur que augmentarà casos que en porten, si no les tenen segur, perquè
clar,
llavors s'aprofitaran l'ocasió d'alguna manera per avisar-se.
Gent que potser no va al metge, clar.
Perquè dius, no, jo sé que no hi veig bé, però com que no puc tenir el sistema, la ullera o la lent de contacte, no em vaig a revisar, perquè
exacte,
no me'l puc costejar. D'aquesta forma ja podrà venir. Un altre que es diu, jo ja el tinc, però que sé que tampoc hi veig bé i sé que necessito renovar-lo, però no me'l puc costejar, d'alguna forma sí que vindrà i dirà, bueno, doncs ara sí que ho puc fer. Uh-huh. Això sempre redunda en salut visual.
Clar.
I això sempre és molt important. I és un tema inclús de protecció individual de la persona, perquè una persona que no hi veu bé i va pel carrer té més risc de qualsevol cosa, d'accidents, de fer les coses malament, en el treball... Clar, tot això comporta tota una sèrie de riscos que d'aquesta manera ens els estem evitant, perquè la gent es podrà, diguem-ne, el que no podia arribar, podrà costejar-se la ullera o la lent de contacte i podrà anar bé.
Exacte, això mateix. I seria possible econòmicament abordar tot aquest finançament, totes aquestes persones que doncs necessitarien ulleres, lents de contacte, seria possible fer-ho aquí a nivell econòmic? Creieu que seria un problema o no?
Nosaltres pensem que no és un problema. Si ho fan altres països, jo crec que aquest país també ho pot fer-ho. Per tant, no crec que fos un problema. De fet, una ullera bàsica, ja dic, exceptuant els casos especials, aquests potser haurien de tenir un tractament diferent, però jo crec que això és una cosa que ens hauríem de sentar tots i poder dir quins són els casos especials. Però una ullera tampoc té un cost elevat. Aleshores, si, jo crec que es pot financiar perfectament, no té per què ser algú que no es pugui fer.
Doncs...
El normal seria fer una bonificació a través de la declaració de renta, que seria el més ideal.
Doncs Joaquim Grau, moltíssimes gràcies per donar-nos la seva opinió sobre el tema. Veurem si finalment acaba consolidant-se, per dir-ho d'alguna manera, aquesta idea, aquest finançament, i si doncs totes aquestes persones acaben tenint l'oportunitat. Moltíssimes gràcies per parlar sobre aquest tema. I ja et dic, veurem d'aquí un temps a veure si això acaba sent així. Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.
I parlem de Figueres, que ha iniciat a Madrid, amb motiu de Fitur 2024, una campanya de promoció cultural i turística de la ciutat i també de la figura de Salvador Dalí, que es presenta al llarg d'aquest any a Barcelona i a París. A més, la campanya Casa Natal Salvador Dalí, de Figueres al Món, està pensada també pel període de Setmana Santa i l'estiu vinent i dona continuïtat al desplegament promocional dut a terme a motiu de la inauguració de la Casa Natal el passat octubre sota el lema Obrim les portes de Dalí i on tot va començar. Sobre el tema, sobre aquesta gira i aquest tour que faran, en podem parlar amb la regidora de Cultura, Patrimoni i Turisme Cultural a Figueres, la Mariona Seguranyes. Mariona, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, parlem de que s'estén Dalí no només per Catalunya, sinó també arreu d'Espanya, en aquest cas cap a Madrid, no?
Exactament, sí, en el marc de Fitur, doncs hem aprofitat per presentar aquest espot promocional de la Casa Natal, que ha anat a càrrec del David Pujol, i per presentar-la doncs, a nivell doncs, nacional. Sí.
Uh-huh. I clar, per aquesta nova campanya, què és el que heu fet? I com ha sorgit aquesta nova campanya? Què és el que esteu fent i per què ho esteu fent, també?
Bé, és per fer conèixer aquest espai, que té unes particularitats ben especials. De fet, aquest és el lloc on va néixer Salvador Dalí, i aquest espai el visitant podrà trobar i conèixer molts aspectes del pintor, de l'artista, des de les seves relacions amb la seva família, els membres de la seva família, el seu entorn i el seu cercle intel·lectual, les seves amistats, personatges com el Josep Puig Pujades, per exemple, el Jaume Miravitlles, el Joan Subies, tot aquest entorn intel·lectual que el va rodejar. Coneixerem també la figura del seu pare, el Salvador Dalí Cusí, que era notari, que era un republicà federalista i esperantista, la mare, la Felipa Domènech, i la germana, l'Anna Maria Dalí, que gràcies a molts dels seus escrits, com el Salvador Dalí, vista la seva germana, coneixem part d'aquestes vivències, d'aquesta infantesa. I llavors ja el visitant, en una altra part, comença a veure una mica l'evolució del pintor i de l'artista quan se'n va a Madrid, precisament, a estudiar a l'Acadèmia de Belles Arts de San Fernando, i entra en coneixement amb el crítico García Lorca i a l'Esbuñal a la Residència d'Estudiantes. I també hi ha un petit apart on es fa referència a Gala, en el moment que Dalí, el vídeo de Dalí arriba a Gala, que és el moment en què l'Anna Maria Dalí, la seva germana, es veu desplaçada tant pictòricament com personalment, no? Uh-huh. I ells són els surrealistes francesos que van a visitar el Japó. I llavors hi ha uns següents àmbits que estan relacionats amb la ciència, que és una part molt important, la part del pensament de l'artista. De fet, la visita a la casa natal es fa amb una audiologia on t'acompanya la veu de l'artista, que són cintres de la seva vida secreta, de molts dels seus textos, i una altra veu que te va parlant, no?, i te va fent la contextualització aquesta. I llavors arribem al que és el Dalí de la performance, el del happening, el Dalí que fa les accions, no?, a diferents ciutats del món, com París, com Londres, com Nova York, o bé Barcelona o Figueres mateix. Uh-huh. I finalment l'últim àmbit és el relacionat amb els seus paisatges, tan importants, la sala immersiva, no? I aquí hi ha moltes obres seves que s'han anat a buscar exactament el mateix paisatge que Dalí va pintar, des del mateix punt de vista, I llavors entenem com realment l'entorn, la naturalesa, va ser un motor importantíssim a l'obra de Salvador Dalí.
Exacte.
I una mica la pregunta que et fem és per què la importància d'aquest espai i d'explicar tot aquest context més personal, més íntim i també intel·lectual i de pensament. Doncs bé, perquè Dalí, tot allò que li succeïa personalment, ho acaba convertint en l'eix de la seva obra artística. Perquè de fet, la seva obra és com una constant autobiografia. Per exemple, quan el seu pare el deshereda, no?, el converteix iconogràficament en les seves obres com un terrible Guillem Tell, no? I d'aquí la rellevància, la transcendència per entendre la complexitat del personatge de Dalí, no? I al final, doncs, la casa acaba sent un complement a la visita del Teatre Museu Dalí i al Triangle de Línia tan important a Figueres.
Clar, exacte. Clar, sobretot prenent, ara ho comentaves, com a protagonistes, no només la figura de Dalí, la seva figura com a tal, sinó també la ciutat de Figueres, no?, que té una major importància encara per aquest fet, no?, per aquesta figura tan emblemàtica del geni empordanès. I en aquest cas, doncs, també és una manera de donar visibilitat a Figueres, no?, a la resta d'Espanya, i en aquest cas, doncs, donar-la a conèixer a Madrid, concretament.
Sí, Figueres, tot el que és el context de l'Empordà, el context intel·lectual de l'artista, i fer-ho conèixer perquè, de fet, la ciutat de Figueres anem cap a un model de turisme cultural, no? Nosaltres creiem que això és molt important. De fet, la Casa Natal és un homenatge, en certa manera és un homenatge que li fa la seva ciutat cap al pintor en agraïment en el moment en què Salvador Dalí, doncs, va decidir que la seva gran obra total, que és el Teatre Museu Dalí, no?, la seva gran obra d'art, la darrera, no?, la volia precisament a Figueres, que és el lloc on ell va néixer, no?, i ho assenyala molt clarament. Per tant, una mica com a retorn i com a agraïment i com a complement d'aquest Teatre Museu Dalí, doncs, neix la Casa Natal, que de fet és un projecte que penseu que des del primer moment que ja s'hi comença a pensar fa 28 anys. Uh-huh. És un d'aquests projectes que la ciutat, sigui quin sigui els ajuntaments que hi han sigut, sempre s'hi ha treballat, no? I és un projecte gràcies també amb la participació d'altres institucions que s'ha fet possible.
Uh-huh. La veritat és que s'estan fent moltes coses, aquesta campanya de Figueres al món, després també la inauguració de la Casa Natal que es va fer el passat octubre, i també s'ha rodat un spot promocional després del documental que ja es va fer i que es deia Esperando a Dalí, que es va fer el 2023. I clar, què més es pot fer? Ara cap a Madrid, després cap aquí a Barcelona, però també cap a París i a nivell més internacional, no? Al final és com tota una gira mundial de Dalí amb la resta del món.
Sí, és fer conèixer aquest espai de la Casa Natal com un espai, doncs, per entendre l'artista, des de diferents punts de vista, no? Des de la seva intimitat, però també des de la seva part més pública, també una mica el seu origen dels seus pensaments, allò que li preocupava, tot aquest entorn, doncs, sobretot també del paisatge, no?, de la naturalesa, i que, de fet, per entendre a Dalí s'ha d'entendre l'Empordà i s'ha de conèixer molt bé també el seu entorn familiar, i és una manera de copsar i d'entendre en profunditat molta de la simbologia de les seves obres. I aquesta casa natal, doncs, ha sorgit també com a complement, no?, d'aquesta visita, per exemple, quan, perquè de fet ens venen, doncs, molts visitants de Figueres gràcies al Teatre Museu Dalí, però la visita després a la casa natal està pensada també com un complement, no?, perquè el visitant, doncs, pugui ampliar els seus coneixements cap a aquest aspecte, i fins i tot quan està a la sala immersiva, no?, i veu aquelles vistes tan precioses de Port Lligat, i tindran ganes segurament després d'anar-se'n a Cadaqués, no? És una mica per obrir camins, no?, per obrir finestres i portes. Aquesta és la idea de la casa natal.
Doncs Mariona Segurañas, regidora de Cultura, Patrimoni i Turisme Cultural a Figueres, moltíssimes gràcies per parlar sobre Dalí, per portar-lo també arreu del món perquè el puguin conèixer, i també amb ell Figueres de la mà. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres, i bé, només afegir que nosaltres estem molt contents d'haver pogut fer aquesta presentació a Figueres també de la mà de la Fundació Gala Salvador Dalí, no? Que es va fer un acte, doncs, del Círculo de Belles Artes, i on ens va acompanyar la directora dels Museus Dalí, la Montse Gué, i això de reivindicar, no?, de sumar sinergies per fer conèixer, doncs, tots aquests espais museístics i centres culturals relacionats amb l'artista, no?
Clar.
És una manera de sumar sinergies, que això és molt important. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Mariona. Que vagi molt bé.
Que vagi bé. Gràcies.
I de seguida parlem de Càritas Barcelona, que ha fet 80 anys.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra.
Flor de primavera de encendidos calores.
Amor.
Digo, colores.
Desamor.
¿Qué ocurre?
Rupturas.
Hasta nunca.
Reconciliación.
Será solo una tregua.
Celebramos San Valentín por todo lo alto.
No suspiréis con tanta fuerza, que se vuelan las patatas.
El día de los enamorados.
Y los enamorados somos tú y yo.
Y Cupido contrabandista.
Hay un chico que me gusta.
El domingo a las 3:45 de la tarde.
Arriba los corazones.
Viva el cine español en 13.
Llega la rebaja final al Corte Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer: Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Easywear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el Corte Inglés. En tienda web ya.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Càritas Barcelona fa 80 anys i per celebrar-ho parlen amb nosaltres per explicar-nos la seva història. I ara parlem de Càritas Barcelona, que celebra 80 anys acompanyant ni més ni menys que 1,6 milions de persones. L'entitat es va constituir el 28 de gener de 1944 i va ser una de les primeres Càritas de Catalunya i del conjunt d'Espanya. Per tal de donar-los l'enhorabona i parlar sobre el tema, en parlem amb el director de Càritas Barcelona, l'Eduard Sala. Eduard, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, heu fet 80 anys ja acompanyant a tanta gent, que han donat per molt, no imagino?
Sí, han donat per moltíssim, tant, no per tant com canvi hi ha hagut a la vida de la nostra societat. Amb 80 anys, pensem que venim del 1944, en plena postguerra, en aquell moment encara hi havia la Guerra Mundial, hi havia gana al país, no? I des de llavors han passat moltíssimes coses, i tant i tant.
Clar.
Celebrem festa grossa i celebrem la vida, no?
Exacte. Sí. Us heu hagut d'adaptar a les necessitats socials de cada moment, no? Ara ho deies, no? Aquests fets històrics que han anat passant, crisis, pandèmies i moltíssimes coses més. I en tot moment us heu adaptat, heu actuat sobre les problemàtiques que han anat sorgint i també heu reflexionat sobre quina era la millor manera d'afrontar-les i d'ajudar la gent. Com ha sigut o quin ha estat el secret per tal de mantenir-se tot aquest temps i no caure en cap moment?
Jo penso que a veure, nosaltres som l'acció social de l'Església, no? L'acció social organitzada de l'Església Catòlica, i l'objectiu fonamental és només un, no? És acollir i acompanyar les persones, no? I quan l'objectiu és acabar acompanyant la vida i les persones es posen al centre, estan adaptant al que a la gent li està passant, no? I no és el mateix la societat de la nostra diòcesi, doncs l'any 44, que això, que hi havia gana, vale? com la que als anys 60 començaven a aparèixer els moviments veïnals inicials en barris populars, on la gent estava amuntegada en pisos, no? O amb tot el tema del barraquisme, no? dels 70, o la pèrdua de feines matxacades als 80, no? Quan l'objectiu teu, de nostre, diguem, és de poder acompanyar la gent, li passi el que li passi, has d'anar canviant en la mesura que van canviant els reptes, les condicions de vida i les dificultats també de la gent, no? No és el mateix, per exemple, quan van haver-hi les inundacions del Vallès o del Besòs, que van ser traumàtiques per poblacions senceres, no?, als anys 60, val? O quan el 90, als anys 90, quan comença a haver-hi els grans problemes d'atur també i d'augment de desocupació i l'encariment dels habitatges, bueno, t'has d'anar adaptant a cada moment, no? I quan ve el Covid el mateix, no? O quan hi ha la crisi dels refugiats, no només els ucraïnesos, va venir molt abans, no? Però si acompanyes la vida o realment no vas adaptant-te al que les persones necessiten, o en realitat no estàs mort, com deixes de fer aquella funció inicial, no?
Uh-huh. Ara, de fet, ho feies, no? Recordar aquests anys de vida de Càritas, aquests 80 anys, com va començar tot, no? I posant en el centre les persones vulnerables, no? Sent el més important la persona, la seva dignitat, la seva necessitat, les necessitats bàsiques de cadascú, i en aquest cas doncs servir-los com d'acompanyant, no, fent aquest acompanyament, i suposo doncs que totes aquestes persones que al llarg dels anys han anat passant per aquí doncs deuen tenir molt agraïment i molta molta apreci, no, molta estimació cap a vosaltres, i suposo que durant tots aquests anys us ho han mostrat, oi?
Bueno, quan hi ha alguna cosa que a vegades no estem com preparats. Quan tu et deixes... Quan tu acompanyes el dolor, quan acompanyes també la vida de la gent, és gairebé impossible deixar-los d'estimar, no? D'estimar. I, de fet, no et quedes indiferent davant d'aquest dolor, no? I cada vegada que hem pogut veure doncs, com la gent és capaç de tirar endavant malgrat l'adversitat, no? Malgrat que a vegades sembla que no hi hagi esperança. Inclús quan a vegades, doncs, recordo quan aquell temps, ara perquè no ho tenim clar, no ho recordem, però abans no hi havia ni pensions. Estàvem parlant de que estaves a ser persona gran i jubilada volia dir no tenir jubilació i dependre de famílies que a vegades o no podien tenir-te o no volien tenir-te tampoc a casa, no? Encara estem parlant de quan al començament, no? Ser persona gran no era gens fàcil, amb una esperança de vida molt més minvada, no? Uh-huh. Doncs amb tot això hem vist tants processos de millora, doncs tanta gent que amb la pulsió de poder viure, de poder millorar, de poder viure millor, no? Que tothom desitja el mateix per als seus, no? Que puguin viure doncs, en pau i dignament, no? I acompanyar això, malgrat totes les dificultats, i molt sovint, i a vegades la desesperança o el dolor, no? I l'angoixa, però acompanyar la vida i enamorar-te, entre cometes, de cada persona, en el fons, és molt, molt gratificant. És un bon lloc al món.
Clar.
Fer, diguem, estar al servei de la gent, intentar millorar el món, és un bon lloc al món en si mateix. Val molt la pena.
Uh-huh. I tot això doncs no seria possible si no fos per les gairebé 11.000 socis i donants i de les entitats que han mostrat la seva solidaritat al llarg de tot aquest temps i que han acabat sostenint també l'acció social diària que fèieu des de Càritas, no? Tots aquests voluntaris, totes aquestes persones que servien també d'ajuda, no? Que formaven part del mateix equip que vosaltres, que ho han fet de tot cor pels altres, donant la seva vida per les altres persones.
I tant, no s'explica. A veure, la gent a vegades pensa, no, és que Càritas és una ONG. No ho som, o sigui, som la comunitat cristiana, diguem, organitzada i amb gent que forma part de gairebé 3.000 voluntaris i voluntàries que tenim, no? Càritas, que també ja tenim un equip professional, un boníssim equip professional, no? Però penseu que estem parlant de 3.000 persones en aquests moments, vale? I al llarg de tots aquests 80 anys, no sé quants milers de persones hauran passat, que són el que fan possible que més de 470 projectes que tenim a desplegats a tota la diòcesi, no? Que des de persones migrants, a dones maltractades, a persones descarcerades, a persones grans sense recursos, a infants i joves que han tingut la vida amb el vent totalment de cara, no? Persones que no arriben a final de mes sistemàticament, que viuen en no llocs, que viuen en habitacions rellogades. Gairebé la meitat de les persones que acompanyem viuen en no llocs, en habitacions rellogades, compartint pis amb desconeguts. Gairebé 7 de cada 10 de les persones que estem atenent estan vivint en un habitatge insegur, no? Gairebé la totalitat de les persones que estem acompanyant no poden donar per sentat que arribaran a final de mes, no? I això només és possible, com tu molt bé apuntaves, no? Doncs a moltíssima gent que amb aquests 80 anys, ara mateix són 11.000 socis i donants, gairebé més de 600 entitats i empreses, que en diem entitats amb cor i empreses amb cor, que ajuden per poder mantenir uns pressupostos que més del 80% sempre acaben venint de persones o empreses o entitats concretes, i no arriben mai al 20% ve de les administracions públiques, no? Això és gràcies. Tenim tants motius per donar gràcies a tanta gent per tant i durant tant temps, que només volem dir això, que moltíssimes gràcies, no?
Clar, al final aquesta celebració dels 80 anys doncs és una celebració agraïda, no? Molta gratitud, amb molta celebració, molta emoció per tot el que heu viscut, però també dieu que no s'ha de viure només com una rememoració del passat, sinó que també amb la vista posada al futur. Vosaltres, com encareu el futur amb aquests canvis que venen i que vindran, i que doncs, potser cada cop més la gent també necessita ajuda, no?, amb els temps que estem vivint. Com encareu aquest futur? Com el veieu?
Jo, a veure, la Covid, l'experiència del confinament, ens ha canviat totalment la mirada, inclús la manera d'atendre, no? Amb el Covid, aquell 2020, la gent no és conscient, tothom segur va passar, cadascú va passar molt malament, van haver pèrdues importantíssimes, no acomiadades, i per molta gent va ser tremendament dur. Però per les persones que acompanyem a Càritas, va comportar que el mateix mes de març hi havia moltes persones que acompanyem, que vivien ja llavors al dia, que van deixar de rebre els mínims ingressos que tenien per feines que molt sovint ni ERTEs, ni aturs, ni res. Simplement van deixar de tenir ingressos i no podien pagar ni les habitacions de lloguer, no? I a més, passar el confinament, per cadascú va ser molt dur, però quan tu passes el confinament amb una vivenda compartida on la teva família està tota amb una habitació, que no tens tampoc ni diners per poder pagar dades, no tens connexió wifi, i els teus fills molesten en el menjador, ens va comportar una revisió. Bé, ens vam fer la pregunta: quan sigui possible tornar a obrir els espais que tenim obert atenció a les persones, no vam tancar tots els serveis d'emergència ni residencial. Penseu que avui, amb pisos de Càritas i de la Fundació Càritas Social, que atén persones acompanyades per Càritas, avui dormiran 2.000 persones, més de 2.000 persones, amb habitatges nostres. Això no va tancar, igual que tots els serveis d'emergència que vam obrir per atendre el Covid i poder ajudar el màxim de gent possible aquell temps, no? Però ens va canviar totalment la mirada al futur. Què vol dir això? Ens vam donar compte la importància de que, tenint en compte que 7 de cada 10 persones, ho he dit abans, que estan vivint en habitatges insegurs, que no poden donar per sentat que estan vivint al mateix lloc el mes que ve, o almenys d'aquí dos, no? hem canviat totalment la manera d'atendre. No només estem atenent cada cop més persones que estan en situacions complicades. A Dissona tenim unes 35.000 persones l'any, més totes les 167 àrees parroquials de la diòcesi, gairebé arriben a entre 75 i 80.000 més. No? Són tantes les necessitats de tenir espais dignes que encarem el futur, per una banda, amb intentar facilitar l'accés a l'habitatge al màxim de persones possible, a poder facilitar que el màxim de persones possible pugui arribar a tenir feines mínimament dignes com per poder valdre's per elles mateixes, però el repte també fonamental és com modifiquem tots els nostres espais on sigui possible per poder-los obrir a la comunitat i a les persones perquè es puguin utilitzar quan no tenen un lloc digne que els esperi a casa. Això què vol dir? Que estem visualitzant també la presència de Càritas arreu de la diòcesi i a molts altres llocs d'altres Càritas diocesanes com en el possible espais on la gent es pugui trobar, pugui tenir, es pugui relacionar, pugui celebrar també la vida, pugui algunes persones inclús arribar-se doncs, a dutxar o a rentar la roba perquè no tenen la possibilitat de fer-ho en els seus entorns, perquè donen per sentat masses coses i no sabem que hi ha veïns i veïnes amb els que estem convivint que no sabem la guerra que estan vivint darrere la seva porta o ens està tenint el millor quan es troben al metro o en el supermercat es veuen persones que estan comptant amb quants diners compraran aquell dia perquè no tenen garantit poder pagar l'habitació final de mes, no?
Doncs
el repte està en com podem encara i acompanyar el màxim de gent possible facilitant aquests espais de dignitat mentre els acompanyem per poder a trobar una feina més o menys digna que els permeti viure per ells mateixos o poder assegurar l'habitatge.
Exacte. Ara, amb això que comentaves del supermercat, jo és una cosa que sempre dic, no? Al final, quan coneixes algú, mai saps les batalles que està tenint per dintre, no? Els problemes que té aquella persona, perquè al final només veus la part de fora, però no coneixes realment la història que potser està tenint i amb el que ha de lluitar en el seu dia a dia. I vosaltres, doncs, el que feu és ajudar aquestes persones que venen aquí a Càritas i que, doncs, necessiten aquesta ajuda. Ara, amb aquests 80 anys, una celebració com toca, que us la mereixeu, i amb aquesta alegria que ens has transmès, no? Amb aquest orgull d'haver-ho fet durant tots aquests anys, doncs ara només us queda que continuar i seguir ajudant a la gent com feu. Nosaltres us donem les gràcies des d'aquí la ràdio i per atendre'ns i també per estar amb totes aquestes persones i seguirem en contacte també amb tot el que ens aneu explicant. Així que gràcies, Eduard, i que vagi molt bé. Per 80 més...
Moltes gràcies. Moltes gràcies per donar veu, diguem, a l'esforç de tanta gent volcada per tanta gent, no? Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia.
Vinga, bon dia.
I una de les coses que més venen de gust en aquesta època de l'any i més ara en cap de setmana són els calçots. I com és tradició, la gran festa és la de la calçotada de Valls, que aquest any es promociona entre el públic nacional en el moment àlgid de la temporada. Sobre aquesta calçotada, que em sembla que és la número 42, en parlem amb el president de la IGP, el Dalmasi Clofent. Dalmasi, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
És la número 42, no?, aquesta calçotada, la calçotada d'enguany?
Sí, és la 42a festa de la calçotada a Valls.
I com és? Què és el que fareu i què és el que feu aquest any que es diferenciï de la resta?
Bueno, representa que la gran festa de la calçotada que celebrem és com és un tret de sortida al mig de la campanya i és voler celebrar cada any doncs aquest esdeveniment, no?, d'aquesta trobada, d'aquesta menja del calçot, no? La IGP, nosaltres, la IGP Calçot de Valls, certifica calçots des del mes de novembre fins al mes d'abril. Però aquest punt que som ara, que és aquest finals de gener, febrer i març, és el punt àlgid, no? És el moment en què els calçots es troben en el seu millor moment, no? Més dolços, més tendres, més gustosos.
Mm-hmm. Els calçots ens agrada pràcticament a tothom, no? I la calçotada de baix al final és com una tradició, no? Un costum ja des de fa molts anys i sempre crida l'atenció, no només per les activitats que feu i la que es forma aquí a on esteu, sinó també per els concursos, per exemple, que feu de calçots. En aquest cas, també hi ha hagut concurs de menjar calçots. Ha estat a la plaça del Pati. I qui ha estat el guanyador? Quants calçots s'han pogut menjar en total?
Mira, en guanya el concurs de menjar calçots s'han menjat 240 calçots, 3 quilos de calçot, diguéssim, no? Uh-huh. Perquè ho pesen. Sí. I per tant...
Déu-n'hi-do.
Bueno, sí, i per tant, amb tota amb la salsa, amb una mica anava ben, en fi, és igual, no? El que passa allí dalt de l'escenari, però bueno, el segon també em sembla que va anar cap als 2 quilos i per tant, bueno, és el concurs que crida més l'atenció, perquè després quan els veus, no t'ho sembla, no? Diu, aquesta persona s'ha menjat tant, diu, no, perquè els veus normal i corrent, no? De tota manera, a més d'aquest concurs, també hi ha el concurs de salses que es fan, de salsa calçotada, i a més també el nostre de cultivadors de calçots, que formen part de la IGP Calçot de Valls, i que en guany el jurat, doncs, ens feia moltíssima il·lusió, perquè hi havia Figaflaues, que al ser de Valls doncs són bons coneixedors de lo que pot ser un bon calçot, que se li ha de demanar un bon calçot, i per tant va ser un dia molt esplèndid, no?, que ens acompanyés els Figaflaues.
Mm-hmm. De fet, ells són els que van posar la banda sonora al certamen amb com a ambaixadors, no?, d'aquesta calçotada. Aquí, i també amb el tema que han tret, no? Al final, doncs, la seva música ha acompanyat aquesta calçotada i aquesta temporada, també.
Exacte. El disc que han tret ara el dia 26, van treure de gener, es titula La Calçotada. I nosaltres, com a IGP Calçot de Valls, els hi estem molt, molt agraïts. I molt agraïts perquè allà on arriben aquest grup, allà on arriben els Figaflaues, a vegades costa d'arribar, i que és un públic molt jove, no? que si ells són ambaixadors del calçot, doncs el futur pot ser que el tinguem una mica millor, perquè se'ls escoltaran una mica més amb ells que no pas a nosaltres, que som molt més grans, no? Mm-hmm. I això també ens dona molta esperança.
Clar, clar, com ha de ser. I clar, parlem de públic, no? Les expectatives i l'objectiu era arribar a 30.000, 40.000 persones, majoritàriament públic nacional, però ha sorprès, no? Sí que és cert que la majoria han posat el focus en el públic nacional, provinent de Catalunya, no? Per exemple, pel desconeixement d'aquesta festa per part de la població, sobretot de la part més central, més cèntrica, no? Però sí que és cert que també s'ha ampliat l'extensió, no podem dir, d'aquesta calçotada, ha arribat molt més enllà, i en aquest cas doncs ha passat cap a França, cap a l'Aragó i també cap a València. No sé si aquest any és l'any que més gent de fora heu rebut o si us ha sorprès. Explica'ns una mica.
Sí, enguany estava previst aquests entre 30 i 40 mil visitants a Valls. Les expectatives s'han complert, és a dir, la quantitat oficial encara no està donada, per dir-ho així, des de la Càmera de Comerç, però en qualsevol cas les primeres apreciacions és que el poble estava ple, que hi havia gent a tot arreu, que tots els actes van tindre seguiment, i això, doncs, en fi, ens fa estar contents, perquè clar, amb una ciutat de 25.000 habitants que te'n arribin a 40.000, doncs si no és el doble pràcticament, i per tant això és molt interessant i molt important, tant per la ciutat com per la comarca, no? Enguany hi havia autocars previstos que vinguessin de coreans, de gent d'Holanda, de gent d'Alemanya, perquè representa que aquesta festa està dins dels circuits turístics i, per tant, ho consideren moltes agències, diguem-ho així, ho consideren interessant, i per això el recorregut doncs fins a Zavalls el tenen inclòs, no? Uh-huh. I això és molt, molt interessant perquè després la tornada d'aquestes persones cap a l'estranger, doncs s'emporten amb ells aquesta experiència, aquesta tradició, aquest calçot, no? Pel que fa a Espanya, nosaltres, la IGP Calçot de Valls, venem des de fa molt de temps els nostres calçots, sobretot al mercat principal, que és a Madrid, Saragossa com a segon, Castella i Lleó amb León i València, per descomptat, no? Per tant, i tant que sí, és a dir, la calçotada ha arribat a molts llocs de Catalunya, pràcticament a tot Catalunya se'n fan, i a molts llocs d'Espanya també se'n fan, no? Uh-huh. A l'estranger, principalment els casals catalans o persones que tenen orígens a Catalunya, doncs també han fet, no?, que aquesta tradició tant d'aquí doncs també hi arribés. Per tant, a Valls es podien veure moltes nacionalitats, no?, moltes persones diferents fora de les de la comarca o les de la més de més a prop, no? Enguany s'ha fet una acció especial a dins de Catalunya, a la zona de Girona, també per cridar-los l'atenció d'aquesta festa, de la nostra festa, i per tant tot sumat doncs ha sigut fantàstic, no? Enguany, fins i tot la personalitat convidada, doncs va vindre la cònsul dels Estats Units, és a dir, persones rellevants, sigui quines siguin, sempre ens donen alegria, no?
Clar.
I ens fan que la festa, doncs, caram, agafi encara, encara si pot ser, després de 42 anys, encara agafi a poc cada any una mica més de base i de projecció cap al futur, no?
Mm-hmm, així és. Així és, i clar, és que una calçotada doncs et donen ganes de compartir-la, no? Per exemple, amb familiars, no? Aquest públic familiar que no falla mai, també amb grups d'amics, i sempre doncs és un plaer anar a la calçotada. Però clar, les qüestions climàtiques, les qüestions de temperatures que estem passant aquests dies, doncs no ajuden, no podem dir. La previsió, quina és? Ha costat, per exemple, aquest any aconseguir calçots? Es preveu que la temporada s'allargui? Com ho veieu, això, des del sector?
Sí,
complicat.
El tema que em preguntes de la sequera, del canvi climàtic, no? A mi m'agrada dir moltes vegades d'aquest clima estrafalari que ens toca patir ara mateix, doncs ens afecta de la mateixa manera que afecta a qualsevol conreu, a qualsevol part, no?
Uh-huh.
És a dir, les temperatures amb molta oscil·lació fan que el calendari, que el comportament de les plantes variï, i per tant l'hem de tindre molt en compte a l'hora d'aplicar una sèrie de tècniques, a l'hora de plantar, i això ens fa anar una mica de corcoll, no? La falta d'aigua, la falta de pluviometria de dalt és un tema de futur de la campanya segur que ve, no?, que ens preocupa moltíssim. La reutilització d'aigües de les depuradores és una proposta que nosaltres fem, el canvi del rec per aspersió al rec a gota a gota, a goteig, és una proposta que també fem amb els nostres associats, amb pressupostos, amb facilitar tota la informació necessària per aquesta transició cap a gota a gota. Per tant, des de la IGP Calçot de Valls tirem endavant uns projectes per investigació també, no?, de com afecten les temperatures amb el desenvolupament dels fongs que ja existeixen a la Terra i que alguns d'ells ataquen les arrels i que, per tant, ens poden donar a futur molts problemes, no?, de creixement de la planta. Per tant, aquí també hi ha un projecte que es tira endavant d'investigació amb col·laboració amb la Fundació Miquel Agustí, que és una entitat de reconegut prestigi amb investigacions agrícoles. I per tant, això ens preocupa moltíssim. Pel calçot d'enguany, per la campanya d'enguany, la falta de pluviometria l'hem suplit amb aportacions amb aigua de rec, que tenen que veure amb costos de producció, d'augment de costos de producció, però no amb que la planta hagi patit, perquè li hem donat aquella aigua que necessita. Per tant, per aquesta campanya, donat que partíem d'una ceba, d'una llavor amb una sanitat vegetal bona, doncs acabarem la campanya sense dificultats, el calçot està en perfecte estat, i conforme doncs vas regant, vas veient que ell es va desenvolupant, es va posant bé. Per tant, al mercat, els calçots amb etiqueta, el calçot de la IGP, el calçot de Valls, doncs hi continuarà sent fins al mes d'abril, que és quan s'acaba el període per certificar aquest calçot, no? Això sí, preocupats i a la vegada esperançats, perquè si fem coses és possible que obtinguem resultats per enfrontar-nos a les noves situacions que ens presenta aquest canvi climàtic.
Exacte. En aquest cas, doncs, no ha afectat la qualitat dels calçots, hi ha hagut sort en aquest aspecte.
Sí.
Sou optimistes, però clar, teniu la por al cos, no?, per què és el que passarà, i que doncs al final no depèn de vosaltres i serà complicada en aquest cas la temporada que ve o l'altra, si continuem d'aquesta manera. Esperem que no sigui així i que puguem mantenir tradicions com aquestes per molts anys més. Moltíssimes gràcies, Dalmasi, president de la IGP. Nosaltres ja tenim ganes d'anar-nos de calçotada, a veure si tenim la sort de venir aquí i fer-la amb vosaltres. Moltíssimes gràcies per parlar-nos.
Escolta'm, esteu convidats, es rebrem amb els braços oberts. La calçotada és un menja, el calçot és un producte que el que permet és principalment passar-ho bé. Per tant,
escolta,
veniu, que s'ho passareu la mar de bé.
D'això no hi ha dubte, no hi ha dubte. Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies a vosaltres.
I en uns minuts descobrim el que són les bodes canines, o més ben dit, com són aquestes bodes canines.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Así suenan los goles en tiempo de juego.
Y Llorente remata, gol. Gol, gol.
Y así.
¡Muy va Bruno! ¡Gol de Granada!
Y así.
Perdona, Nesiri, mano a mano, el rechace. Gol, gol.
Y este fin de semana vamos a por más.
Empezamos.
Este sábado, Real Madrid, Girona.
Yeah.
Y el domingo, Sevilla, Atlético de Madrid. Fútbol Club Barcelona, Granada.
Todo listo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Ni los Beatles!
El número uno del deporte.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, en una selección de calzado y textil de las marcas Puma, Under Armour y Bull Padel. Hasta un 60% de descuento y hasta un 50% en Nike, Adidas. Así son las ofertas límite en El Corte Inglés. Hasta el 11 de febrero en tienda, web y app.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Parlem ara de bodes canines, que ja es fan, per cert, a Madrid. Atenció amb el que expliquem ara. Han arribat a Espanya els casaments canins. Fins ara, l'autocinema de Madrid és el que es converteix en escenari d'emocions inoblidables, on l'amor dels gossos assolirà la màxima expressió amb les bodes canines a l'estil Las Vegas, de la mà d'Elvis Presley, i la projecció, a més, de la pel·lícula Cruella, on poden assistir els amants dels gossos en companyia de les seves mascotes. Però en què consisteix realment això? Són casaments? Són bodes canines? es casen realment aquests animals? Doncs sobre el tema li preguntem a l'Amàlia Burón, que és directora de màrqueting. Amàlia, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues sí, la verdad es que nosotros siempre estamos innovando y queríamos traer pues estas bodas perrunas, ¿no?, al autocine. Ya tenemos nuestras clásicas bodas Elvis, la, estilo Las Vegas, y queríamos hacerlo también con nuestros compañeros de vida, con nuestros perrillos, y pues Vegas, y queríamos hacerlo también con nuestros compañeros de vida, con nuestros perrillos. Y pues pueden casarse con alguien, con un perrito que vengan de casa, ellos, o cualquier amigo, o lo que ellos consideren, o encontrar su pareja y darle en el autocine para poder casarse.
Uh-huh. Normalmente, ¿cómo funciona? ¿La gente va con sus perros, se presentan entre ellos y los dueños son los que eligen o eligen los perros?
Pues un poco mix de los dos, ¿no? Por supuesto que los dueños eligen, pero los perrillos también tienen que notar que están a gusto con el perro de al lado, que juegan, que les gusta, para que sea también algo agradable para ellos.
Uh-huh. ¿Y en qué momento se ha decidido hacer estas bodas para perros? ¿De quién ha sido la idea? ¿Cómo ha surgido esto?
Pues la verdad es que todo el equipo de autocines siempre estamos pensando en ideas innovadoras, ideas diferentes, porque nos encanta hacer cosas completamente diferentes. Y bueno, como somos un espacio pet friendly, que en todas nuestras proyecciones y en todos nuestros eventos pueden acompañarnos nuestras mascotas, pues habíamos pensado que qué mejor que poder darles esa importancia que tienen, ¿no?, con una de nuestras características principales, que son las bodas Elvis.
¿Y cómo se caracterizan estas bodas? ¿Cómo son? ¿Son como, por ejemplo, la de los humanos o son diferentes?
Sí, son parecidas a las de los humanos, pero bueno, los perritos tienen adornos para ellos, para que los protagonistas sean ellos, se les dan como chuches en reconocimiento, de anillos se les pone una correíta muy mona en la patita para que tampoco les moleste ni se puedan hacer daño. Los protagonistas son ellos, pero la verdad es que es muy similar, y el Elvis, por supuesto, es nuestro queridísimo Elvis de las bodas para personas también.
Claro, eso te iba a comentar, ¿no? ¿Cuál es el protagonismo, por ejemplo, de Elvis Presley al oficializar estas bodas? ¿Cómo es que lo hace Elvis y cómo es todo este entorno, tanto decorativo como fiestero también, ¿no?, en este aspecto, en la ceremonia?
Pues Elvis es nuestro queridísimo Elvis que canta a las personas también. Es el protagonista. Esta es una ceremonia cortita, pero muy enfocada a la festividad, la música, esa música rockabilly, esa música Elvis, esa música que a todos nos encanta. Y el espacio, pues el espacio totalmente americano, con un arco de autocine Wedding Chapel, una alfombra roja y pues nuestro dinero americano de fondo, que no puede ser más ideal.
Uh-huh. Ahora, pensando en si se parecería o no a las bodas humanas, claro, ¿van a llevar traje de novia, traje de novio, los perros o no?
Pues eso ya es elección de ellos, ¿no? Ellos pueden, por supuesto, ponerse su traje de novia y traje de novio y sus complementos, pero ya es un poco a elección de cada uno como se sienta cómodo y a gusto.
Uh-huh, perfecto. Y hay dos opciones, ¿no? Por ejemplo, una entrada más un perro y una boda, o una entrada de dos perros más una boda, ¿no? Supongo que puedes, como antes comentabas, puedes elegir el perro en el mismo sitio, o puedes también venir ya con dos perros que se vayan a casar y ya saberlo desde un inicio, ¿no?
Eso es, justo. Tú puedes venir directamente con la parejita de perros que quieres que se case, pues ya sea porque los tienes en casa, porque tienes amigos, porque se llevan bien, o puedes venir con tu perro independientemente y encontrar a tu pareja con la que casarse en el propio autocine, entre los que vienen solteros.
Uh-huh, perfecto, perfecto. Y claro, también hay todo tipo de documentación. Después te vas, por ejemplo, tienen que firmar, se pueden divorciar, ¿eso también funciona así o no?
Nosotros siempre les damos un certificado de matrimonio en el que pondrán su patita y se la llevarán de recuerdo a su casa. Y bueno, lo que decimos siempre, ¿no? Lo que pasa en autocine se queda en autocine y cada uno le da la validez que quiere.
Claro. Y también, claro, muy oportuno, ¿no?, también para la ocasión, la película Cruella, ¿no?, a la que pueden asistir también los dueños con sus perros y verla todos juntos, ¿no?
Eso es, nosotros nos gusta hacer una experiencia 360 siempre y la teníamos que terminar con una proyección enfocada en perros también y que fuese pues para todos los públicos, ¿no? Porque al final a las bodas para perros pueden venir todo tipo de personas, pueden venir personas adultas, pueden venir familias, pueden venir niños. Entonces es una proyección que encaja perfectamente con lo que nosotros estábamos buscando para esa experiencia completa.
Y esto de momento es de Madrid, ¿lo veremos también pronto en Barcelona? ¿Llegarán pronto las bodas caninas aquí?
Pues sí, la verdad es que estamos deseando, es uno de nuestros objetivos, poder hacerlo allí, poder trabajar allí, poder hacer un montón de cosas y bueno, esperemos que muy prontito podamos dar noticias.
¿De momento solo perros o también otros animales?
De momento solo perros, pero bueno, estamos abiertos a cualquier tipo de animal, ya que somos pet friendly y no ponemos etiquetas a ningún tipo de animal en nuestro espacio.
Pues Amalia Burón, directora de marketing, muchísimas gracias por hablar con nosotros. Estamos deseando ver estas bodas de perros, bodas caninas. Súper curioso el tema. También como invitados, saber qué invitados van a cada boda y será realmente increíble poder verlo y poder presenciarlo. Muchísimas gracias y que vayan muy bien estas bodas.
Muchísimas gracias a ti.
Gracias.
Muchísimas gracias, don Padregón.
I parlem ara i ens fem una pregunta perquè, clar, què és per vosaltres tenir èxit? Segurament, potser no, però segurament us haureu fet alguna vegada aquesta pregunta sobre què és l'èxit. I per moltes persones, doncs, l'èxit són coses ben diferents, no? Pot ser que per una persona siguin coses tan bàsiques com estar tranquil en el dia a dia i per altres persones, en canvi, sigui alguna cosa de més valor, més ostentós, no podem dir de diners, coses materials. Tot això depèn de la persona, de la personalitat en si que tingui cadascú. I avui volem parlar realment de què és aquest èxit, perquè clar, realment, la paraula èxit, què és el que abarca? Doncs sobre el tema parlem amb el professor de filosofia de la Universitat de Girona, el David Pineda. David, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Clar, parlem de l'èxit, però realment ningú ens ha dit i ningú sap què és l'èxit en si, no?, per si sol.
Sí, saps què passa? Que sovint fem servir les paraules amb un significat que està relacionat però no és exactament el mateix. Amb la paraula èxit passa el mateix. Si ens hi parem a pensar, no sempre quan parlem d'èxit ens referim exactament al mateix. Jo clar, diria que hi ha dos tipus d'èxit, o dues maneres, diguem, dos significats que li donem a la paraula èxit, que són diferents i que convé diferenciar. Hi ha el que podríem dir l'èxit individual, que el podríem definir simplement com assolir una fita personal. És a dir, quan un es fixa un objectiu i l'assoleix. Això és un èxit. Un èxit des d'un punt de vista individual. Naturalment, cadascú, veure, aquestes fites o aquests objectius poden ser més o menys ambiciosos. Això ja depèn de cada persona. Però quan parlem d'èxit en aquest sentit individual, el que volem dir és això. Una persona ha tingut èxit o jo mateix puc pensar que he tingut èxit amb alguna cosa que he volgut emprendre i me n'he sortit. Senzillament és això. Ara, també moltes vegades parlem d'èxit en un sentit social, que és que té a veure ja amb el reconeixement dels altres. Quan diem, per exemple, que un escriptor té èxit, el que volem dir és que ha fet molts llibres. O que una pel·lícula ha estat un èxit, el que volem dir és que l'han vist molta gent i que ha estat, en fi, que molta gent doncs ha volgut veure la pel·lícula, etcètera, no? Doncs això mateix passa amb un cantant, amb un fill, etcètera, no? És a dir, l'èxit des del punt de vista social té a veure amb això, té a veure amb el reconeixement dels altres. També abans tu parlaves de fer diners, bueno, fer diners, diguem, també té a veure amb aquest èxit social, perquè al final el fer diners es pot veure com una manera, com quelcom que normalment implica també un reconeixement dels altres. Per tant, aquesta dimensió més social, que vol dir que ens referim a l'èxit en el sentit de dur a terme quelcom que mereix l'aprovació, diguem-ne, dels altres, de les persones que ens envolten, i per tant sol comportar moltes vegades en aquesta societat que vivim de consum, sol comportar diners, i sol comportar fama també. Mm-hmm. Sol comportar ser una persona coneguda, ser una persona cèlebre. Però són molt diferents, i sobretot perquè l'èxit social realment no el controlem. No el podem controlar perquè depèn de depèn dels altres. I llavors, per això és molt important distingir les dues coses. Una cosa és l'èxit a nivell individual, que és doncs, fixar-se uns objectius, unes fites, i anar-les assolint. Això és tenir èxit. I una altra és, quan parlem d'èxit, i ens referim a que allò que fem doncs, sigui reconegut pels altres i, per tant, doncs ens comporti, pot ser diners o pot ser també clarament fama i celebritat.
Mm-hmm. I en quin moment aquest èxit deixa de ser un èxit? Té aquests riscos de passar a ser alguna cosa negativa?
Sí, perquè jo diria, sobretot, amb l'èxit social, és clar, s'ha de tenir en compte que és molt voluble, perquè, insisteixo, depèn molt del reconeixement dels altres, i va i ve. És a dir, és moltes vegades un escriptor o un cantant pot tenir èxit temporalment, però després deixa de tenir-lo perquè, pel que sigui, el seu estil, doncs mira, la gent ja se n'ha saturat i prefereix un altre. El mateix passa amb la moda, en general. És a dir, aquest tipus d'èxit social va i ve. Això, de vegades, les persones que tenen aquest èxit social els costa molt d'assumir, perquè quan deixen de tenir-lo, no? Perquè, és clar, això, llavors, diguéssim que suposa un xoc per la persona, no? Però és que, realment, de la mateixa manera que va, pot venir, saps? Uh-huh. I, a més, és impredictible. Això que diuen, la forma de l'èxit en aquest sentit social realment no existeix, no? Com sempre s'expliquen els, no, els grans productors de Hollywood, que hi haguessin pogut tenir la forma de l'èxit, que moltes vegades poden destinar molts diners a produir una pel·lícula que consideren que tenen tots els ingredients dels èxits, doncs perquè hi apareixen els actors o les actrius que en aquell moment són més ben valorats, del tipus d'història que s'explica, fins i tot per la música, és a dir, posen tots els ingredients com si fos una recepta de cuina, i després resulta que aquella pel·lícula és un fracàs. I en canvi, una altra pel·lícula que s'ha fet en quatre quartos i que ni els que l'han fet no pensaven que tindria, en fi, que l'haurien quadrat, doncs resulta que aquella és un èxit esclatat, no? I molta gent la va veure i funciona la corella i tothom va veure aquella pel·lícula que en principi estava destinada a ser una pel·lícula que passés una mica, diguem, desapercebuda. Per això vull dir que, esclar, l'èxit social és voluble, va i ve. Avui el tens, demà no el tens, i no perquè la persona hagi canviat. Un escriptor, un cantant, pot deixar de tenir èxit, no perquè el que estigui escrivint o el que canti sigui menys bo, simplement perquè el gust de la gent canvia.
Exacte, sí.
És una qüestió externa a la persona. Pot ser perfectament degut a això. És voluble i no es pot produir, no es pot predir. Per tant, el que jo crec que és important és que entenguem que no és una bona idea vincular el nostre èxit individual a l'èxit social. Què vull dir amb això? Vull dir, no és una bona idea fixar-se com a objectiu o com a fita a la vida tenir èxit social. Per què? Perquè això és quelcom que no controles, que és voluble, que no pots pronosticar de cap manera, que escapa totalment al teu control, i per tant, clar, si vincules el teu èxit, la teva satisfacció, la teva felicitat a assolir aquest tipus d'èxit social, diguem que conté molts números de frustrar-se, no? De viure en la frustració.
Exacte.
Per tant, això sí, a mi em sembla important. Hem d'entendre que l'èxit social, que evidentment la gent que el tenen, doncs benvingut sigui, però és fantàstic, però, insisteixo, és voluble i no escapa totalment al nostre control, i per tant no ens hauríem de plantejar en realitat dins de les fites o els objectius que ens podem plantejar a la vida, que ens els hem de plantejar, perquè això és el que ordena una mica la vida, li dona un sentit de cada persona. No és una bona idea dir, no, jo el que vull, el que m'he proposat és tenir èxit social. No, perquè, insisteixo, això està massa lluny del nostre control, del control de cada persona, depèn sobretot dels altres, i és massa voluble.
Abans comentaves aquest èxit de Hollywood, no?, d'aquestes pel·lícules, i són moltes, per exemple, les preguntes que es fan a tots aquests artistes, actors, actrius, sobre quin és el secret de l'èxit. I les respostes són variades, no? Normalment alguns diuen unes coses, alguns diuen unes altres, però realment mai se sap la fórmula, no?, per tenir èxit. En aquest cas, clar, es refereixen a l'èxit social i parlem, doncs, dels gustos de la gent, però realment no hi ha un secret, no?, per tenir èxit.
No, és el que deia. Jo diria més enllà. No és que no sapiguem la fórmula d'èxit, és que no existeix, segurament. És que, entens, és un... No es pot... Perquè si existís, t'asseguro jo que, en fi, aquestes grans corporacions que estan al darrere, per exemple, Hollywood, no?, que hem parlat de Hollywood, però parlem de la gran indústria, però podríem parlar de tantes altres, eh?
Sí.
També la indústria de la moda i tantes altres, eh? I molts... Escolta, posant-hi i abocant-hi molts diners i moltes vegades s'hi han enganxat els dits. I ells mateixos ho han reconegut, no? Ostres, ens pensàvem que això seria un èxit extraordinari i hi hem abocat una quantitat de diners extraordinària i en canvi no ho ha estat, no? No existeix. No existeix perquè, insisteixo, és que depèn totalment de la recepció dels altres, de qüestions que tenen a veure amb el boca d'orella, i són qüestions tan contingents que de vegades... voler repetir igual no t'assegura aquest èxit, perquè ja és un altre moment i per tant, doncs, en fi, els gustos poden haver canviat.
Depèn de molts factors.
Hi ha un element d'atzar, jo diria, en aquest tipus d'èxit molt important, i per això és el que deia, és a dir, per portar una vida raonablement feliç, raonablement, i satisfactòria, insisteixo, l'èxit a nivell individual no l'hauríem de vincular a aquest èxit social perquè és això, perquè no hi ha una fórmula. Si existís, t'asseguro que hi hauria gent que ja l'aplicaria.
Exacte.
I no és el cas.
Sí. I clar, en quin moment... Clar, suposo que és positiu, no? Com abans dèiem, posar-se reptes, posar-se objectius per poder aconseguir-los, no? Però, clar, l'èxit personal també arriba un moment que pot ocasionar frustració, no? Si una persona diu, per mi l'èxit seria aconseguir, jo què sé, treballar a tal lloc i aconseguir tenir una posició tal, X, no? Això, al final, és un èxit personal, però també depèn de molts factors i de molts tercers. Aquí també pot sortir aquesta frustració i aquesta sort que no només depèn de tu.
Sí, tens raó. És a dir, a veure, ja he dit que els dos sentits d'èxit estan relacionats i tens tota la raó que l'èxit individual, l'assolir una fita individual, requereixes no estar totalment al teu abast. És a dir, requereixes una mica que el món col·labori una miqueta. Això és cert. El que passa és que no és tan atzarós o està tan fora del nostre control com en el cas de l'èxit social. Diguem una mica, la clau de tot plegat, i no gens fàcil, és saber-se posar fites. És a dir, has de buscar fites que, d'una banda, motivin, però, d'una altra banda, siguin assolibles. Clar, si un es posa una fita que realment és gairebé impossible que la pugui assolir, tens la frustració garantida. D'altra banda, posar-se fites molt i molt, molt, molt i molt modestes per por, diguéssim, a no assolir-les, dir, va, jo posaré una fita molt senzilla, això tampoc és un passaport a la felicitat, això també genera la frustració, que és la inversa, de dir, sí, he assolit el que volia, però, esclar, en realitat no el que volia, sinó que simplement m'he posat unes fites molt i molt modestes perquè no confio massa en les meves capacitats. Per tant, al final és trobar un equilibri. Has de anar-te posant fites que siguin relativament ambicioses, però al mateix temps i et motivin, i realment tu, diguéssim, en cas d'assolir-les, doncs realment et faci sentir especialment bé, però, ja dic, han de ser relativament ambicioses, però al mateix temps assolir-les. I tens tota la raó que sempre depenem una mica És a dir, no tenim mai el total i absolut control de l'assoliment de la fita, encara que sigui fins i tot una fita modesta.
Exacte.
No sé, escolta, vull anar a la fleca perquè necessito fer una gestió de la feina que ha de ser fer bé, i ja tinc assumit que la faré, resulta que arribo de feina i no funciona espatllar l'ordinador, per exemple. És a dir, això
sí,
és un exemple molt trivial, però dir que de vegades, com tu dius molt bé, és cert que també l'èxit individual depèn dels, ja no només dels altres, sinó també una mica del món, de que les circumstàncies del món ens acompanyin. Però no tant, diguem, és una qüestió de grau, però és important, no tant com en el cas de l'èxit social.
Exacte. I ja per acabar, David, què és l'èxit per tu?
Bé, l'èxit és això, és jo crec, jo l'entenc més en el sentit individual. És a dir, quan un es proposa unes fites i les va assolint. En el ben entès del que dèiem, han de ser fites que t'il·lusionin, que tu els hi donis un valor, diguis, home, és important, em sembla important, em sembla valuós assolir això, també entenent el que t'has dit al final, que em sembla molt important, i ser conscient també que en el fons l'assoliment de fites personals té una part molt important de responsabilitat de la persona, i per tant és just i correcte que la persona se senti satisfeta quan les assoleix, però també hi ha un component extern, hi ha un punt de sort, diguéssim, que el món ha de col·laborar una mica, i també és important ser conscient d'això, perquè de vegades això també ens ajuda una mica a valorar els altres. Potser altres no han tingut el mateix èxit que tenim nosaltres, per exemple, parlem de l'èxit professional, no? En fita relacionada amb la feina, i convé analitzar-lo, perquè potser de vegades hi ha persones que no han assolit aquestes fites perquè no han tingut aquest puntet de sort, o el món no ha acompanyat tan bé, no? Diguem, les circumstàncies no els han estat tan favorables. Doncs això també és important, quan nosaltres assolim èxit, ser conscients que hi ha també un component, no? Que, a més a més, el teu esforç, la teva capacitat, les teves habilitats, la teva dedicació, que això és molt important, però que també hi ha un component d'això que no controlem, que depèn una mica de que les circumstàncies ens siguin més o menys favorables, i per tant, a l'hora de jutjar els altres, sobretot jutjar els que potser no han tingut tant èxit, hem de ser conscients d'això, perquè de vegades la gent no és que no tingui èxit per falta de dedicació o falta d'esforç, sinó simplement perquè potser en el seu cas les circumstàncies no han estat favorables.
Això mateix, sí. Tota la raó, David. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per inspirar-nos una miqueta amb aquest èxit i amb aquesta conversa que hem pogut tenir. Així que a partir d'ara tots pensarem una mica més sobre què és l'èxit, si en tenim o si no, i quin és també l'èxit que volem aconseguir, si és el cas que tenim objectius d'ara en endavant. David Pineda, professor de Filosofia de la Universitat de Girona, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres, i salut i èxit.
Això mateix, gràcies. I parlem amb estudiants ara de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa, de la UPC, perquè han desenvolupat conjuntament la primera dutxa que s'adapta al nivell d'autonomia de les persones amb dependència, bé sigui física o psíquica, i han batejat l'aparell amb el nom de Showy, que facilita doncs, el mullat, facilita l'ensabonat i també l'assecat d'aquestes persones, de manera que ho puguin fer de la manera més autònoma possible, alhora que s'estima també que sigui un favor cap a la situació que estem vivint en aquests moments de sequera, perquè el consum d'aigua es redueix fins a un 50%. Sobre aquesta dutxa en volem parlar amb una de les persones que forma part de l'equip de Showy, que és la Judit Celeric. Judit, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, en quin moment vau decidir posar en marxa aquest projecte?
Bé, doncs, la idea va sorgir el 2017, quan l'àvia de l'Eric,
que és justament bueno, un altre membre de l'equip, però és el fundador, doncs la seva àvia va ser diagnosticada amb Parkinson. I des d'aquell moment la dutxa va passar a ser un moment d'intranquil·litat per tota la família.
Mm-hmm.
En aquell moment, doncs, l'Eric va reflexionar i va dir com pot ser que tantes tecnologies hagin evolucionat en el temps per fer-nos a tots la vida més fàcil i és que, en canvi, la dutxa és exactament igual. Ha evolucionat potser a nivell de disseny, però no a nivell de funcionalitat.
Exacte.
Llavors va ser quan va veure aquesta necessitat de crear una dutxa que s'adapti a les persones i no al revés.
Mm-hmm. Al final, clar, aquesta estona de higiene, no?, per les persones que no són autònomes per elles mateixes, doncs és també com un mal de cap, no?, tant per les famílies com per les persones que ho pateixen, i d'aquesta manera doncs podem dir que poden disposar d'aquesta higiene amb intimitat, també amb confort, sense necessitat d'haver de patir o tenir també allà la presència d'una persona cuidadora. Al final doncs es tracta d'un moment que poden evitar amb aquest nou projecte, amb aquesta nova dutxa, gràcies a vosaltres, no?, que ja l'heu posat en marxa i que l'heu creat, no?
Correcte. De fet, el nostre principal objectiu és canviar l'experiència de dutxar-se a aquestes persones, que avui ho viuen com a un moment estressant. Nosaltres el que volem és que puguin guanyar autonomia, intimitat i seguretat.
Exacte. I com funciona?
Bé, doncs, la Showy és una dutxa molt fàcil d'utilitzar, tot i tenir moltíssimes tecnologies, i bàsicament es tracta d'una columna de dutxa on l'usuari pot triar a través d'una pantalla tàctil que està dissenyada per tenir un ús superintuïtiu, inclús per persones amb discapacitat intel·lectual. Doncs aquesta pantalla es pot triar o bé controlar la dutxa de forma manual, és a dir, que tu tries quan vols que faci la fase de mullat, la fase d'ensabonat o la fase d'assecat, o bé pots crear un programa automàtic. Nosaltres el que ens agrada dir és que no, la nostra dutxa no és un robot que treu uns braços i t'ensabona, et frega, sinó que nosaltres el que busquem és facilitar aquestes tres fases de la dutxa.
Mm-hmm.
I justament el que et permet la dutxa doncs és l'aplicació del sabó, que hi ha persones amb el simple gest de poder obrir el pot de sabó o fer l'aplicació, doncs aquest gest, hi ha persones amb dificultats a les mans que fins i tot aquest fet els fa perdre autonomia en la dutxa, no? Llavors nosaltres el que busquem és facilitar aquestes tres etapes, com us deia, doncs, o bé de forma manual a través de la pantalla o el control per veu, o bé amb programes automàtics que tu et poses sota la dutxa i et va fent doncs, de forma seqüencial aquestes tres etapes.
D'acord. I si no tinc mal entès, també incorpora, ara comentaves, no?, això de aquesta detecció fins i tot per les persones que tenen discapacitats psíquiques, però incorpora un detector de caigudes, no?, perquè les persones que tenen dificultats en aquest cas físiques, no?, dels moviments, dels braços, no?, de les cames, doncs en aquest cas també incorporaria això, no?, el fet de poder detectar si la persona està a punt de patir una caiguda i evitar-ho, no?
Sí, bé, de fet el que fa és detectar que en cas d'haver-hi un accident, doncs primer de tot para l'aigua, perquè és el fet que pot posar més nerviosa la persona, i immediatament avisa a la persona responsable, ja sigui a la persona cuidadora o inclús connectar-se a la centraleta, si és el cas d'un centre sanitari.
Mm-hmm. D'acord. I clar, en el moment de crear tot això, tota aquesta dutxa, imagino que hauran sorgit també molts dubtes, moltes inquietuds, no? Sobretot a l'hora d'haver de parlar, imagino, amb persones que ho pateixen. I en aquest cas, doncs, abans comentaves el cas de l'Eric, no?, el cas de la seva àvia que patia, que tenia Parkinson. Suposo que us haureu posat a la pell d'aquestes persones. Què us han dit elles i si ho han pogut provar, què és el que us han transmès? Quines sensacions?
Bé, doncs, nosaltres des del primer moment ens vam posar a treballar amb persones i escoltar les persones per veure quines eren les necessitats de cada persona. Per aquest motiu, doncs, que vam incorporar un assistent virtual, que és justament en aquests programes automàtics. Hi ha persones que perden l'autonomia pel simple fet de necessitar, perden la intimitat pel simple fet de necessitar una persona que els hi recordi tots aquests passos a la dutxa. És a dir, doncs, posa't el sabó, recorda't fregar-te les aixelles, els genitals. Doncs vam afegir a un assistent virtual que pugui guiar aquestes persones. És a dir, que nosaltres el fet d'escoltar a usuaris que pateixen aquesta falta d'autonomia i intimitat a la dutxa, per nosaltres ha sigut un element clau per desenvolupar la nostra dutxa, no?
Clar, clar, clar. I ja està en marxa, ja l'heu pogut llançar al mercat, en aquest cas creieu que doncs, acabarà sent rebuda per tothom i ja posada a les botigues a la venda, podem dir? Creieu que ja estarà en ple funcionament d'aquí poc?
Sí, bé, de fet, aquest 2023 vam produir les primeres unitats i han sigut instal·lades en centres sanitaris com residències de persones grans, residències d'infants i joves amb discapacitat intel·lectual i trastorn de l'espectre autista i a la planta de subaguts d'un hospital, entre altres. Mm-hmm. Per nosaltres, doncs, aquests mesos està sent clau per veure doncs, els possibles, bueno, els casos d'èxit que surten i també els casos en els que nosaltres necessitem millorar.
Clar.
I a la vegada estem treballant doncs, ja amb la segona versió, que serà disponible a l'abril, que ja podrà ser instal·lada en cases de particulars, també.
Doncs Judit Salarich, d'aquest equip de Showy, aquesta dutxa que s'adapta al nivell d'autonomia de les persones que tenen algun tipus de dependència. Moltíssimes gràcies per explicar-nos la història de com ha sorgit aquesta idea, per posar-la en marxa i per facilitar la vida d'aquestes persones com l'àvia del teu company, que en aquest cas estarà molt contenta segurament amb aquest nou invent que heu creat. Tant de bo faciliti aquesta vida a molta gent. Gràcies.
Moltes gràcies. Bon dia.
Continuem d'aquí no res amb un tema que pot ser que pateixi força gent i no ho sàpiga, la depressió de l'hivern.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Piensa en un producto y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Era un estuche de 40 cápsulas de café Lor o cualquier producto Pantene? No, da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app, alguno será.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Sephora. Solo en Sephora celebra un San Valentín lleno de emociones. Tus fragancias favoritas y las marcas más exclusivas te están esperando. Además, 20% de descuento si te unes a nuestro programa de fidelidad. Visita nuestras tiendas o entra en Sephora.es. Sephora.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
En els mesos d'hivern, si estàs més trist i t'afecten les poques hores de llum que hi ha, pot ser que pateixis la depressió de l'hivern. Atenció amb el que expliquem ara. Parlem del trastorn afectiu estacional. No és un fenomen estrany ni tampoc aïllat perquè, segons estudis recents, un percentatge significatiu de la població experimenta símptomes de TAE durant els mesos més foscos de l'any. En aquest cas, doncs, es tracta dels mesos d'hivern i és un trastorn vinculat a la manca de llum solar i canvis estacionals i pot tenir un impacte substancial en la salut mental i també el benestar general. Sobre el tema i sobre aquests canvis en l'estat d'ànim que van més enllà de la típica melancolia, podem dir, en parlem amb la Sara Lázaro, que és coach de salut i terapeuta emocional. Sara, muy buenos días.
Hola, buenos días, Mar.
Claro, yo, por ejemplo, no había escuchado nunca el trastorno afectivo estacional, o lo que se llama también, por ejemplo, la depresión del invierno, ¿no? Por falta de luz, que el ánimo pues está más bien por los suelos, podemos decir. Al final, ¿a qué se debe y de dónde ha salido este nombre?
Bueno, mira, como tú dices, el trastorno afectivo estacional está relacionado con estas dos estaciones del año durante que los días son más cortos, el otoño y el invierno, y entonces esta falta de luz solar, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, hay un tema del entorno que afecta, nos afecta a unos más que a otros, porque, bueno, pues todos somos biológicamente individuales y dependiendo de esa herencia emocional así vemos las cosas, ¿no? Pero hay que tener cuidado con este trastorno afectivo porque te lleva a este estado de emoción, de depresión estacional, ¿no? Como bien decimos, y aquí hay que controlarlo un poco con el tema del entorno para que esto no llegue a más. Obvio que dependiendo de cada persona tiene una tendencia más o menos a la tristeza o a la depresión, ¿no? Y esto se ve pues con el tema de la epigenética, ¿no? Con esta ciencia nueva. Uh-huh. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es jugar o biohackearnos emocionalmente con lo que es el entorno, ¿no? Que si luego quieres, pues te doy unos cuantos tips como para prevenir esto, o en el caso que alguien ya esté dentro de este círculo, de este estado emocional, pues que pueda salir, ¿no?
Sí, dime, puedes ya decirlo sí. Si quieres.
Por ejemplo, bueno, pues mira, seguir los ritmos circadianos, o sea, levantarse por la mañana y aprovechar toda la luz del sol y luego uno se va recogiendo durante el día, ¿no? Porque en la mañana es cuando el cortisol, la hormona del cortisol está más alto, entonces hay que salir a la calle, hay que aprovechar la luz del sol y hay otro, por ejemplo, relacionarse. Hay que relacionarse, no hay que aislarse. Y si en el caso de que uno ya está dentro y siente que la tristeza es demasiado, hay que pedir ayuda, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, también hay que hacer deporte, sobre todo si se puede al aire libre. Y en deporte no quiero decir que tengan que ser pesas, que sea algo duro, que sea correr, no, puede ser andar, puede ser dejar el coche, aparcarlo más lejos, puede ser subir y bajar escaleras, por ejemplo, ¿no? Después está el tema de la alimentación, bajarle al azúcar, a los productos procesados y los refinados, y tener una muy buena hidratación. Hay que dormir al menos de 7 a 8 horas. Hay que relajar la mente también, parar esos pensamientos con meditación, con yoga, por ejemplo, con qigong. Hay que tener en cuenta el medio ambiente, ¿no? Esa contaminación acústica de las ciudades, pues hay que alejarse un poco, quizás los fines de semana. Hay que saber también decir ahora no. Eso es muy interesante, ¿no? Después, por ejemplo, si las personas tienen o la persona tiene pensamientos en bucle, porque cuando te aíslas un poco empiezas a tener pensamientos en bucle, pues hay que escribirlos y relacionarlos, hacer un cuento con ellos y ves que es súper sencillo, pero que puedes estar pensando una hora en dos líneas, se soluciona, ¿no?
Uh-huh.
Esto, después si lo relacionamos esto con las hormonas de la felicidad, por ejemplo, con las cuatro hormonas de la felicidad, que es la serotonina, la dopamina, la endorfina y la oxitocina, está totalmente relacionado el entorno. La serotonina, que es el pertenecer a grupos y relacionarse, se crea en el estómago, el 80%. La serotonina regula el estado de ánimo, por lo tanto hay que tener una buena alimentación y una buena microbiota para que se cree esa hormona de la felicidad, la serotonina, y suba al cerebro. Después está la dopamina, que es el conseguir, ponerse esas pequeñas metas, que es a lo mejor ir a andar o hacer una buena comida o llamar a aquel amigo que nunca llamamos, ¿no? El conseguir cosas, esas pequeñas metas. Después está la endorfina, que se genera a través del deporte y de reírse también. Y luego la oxitocina, que es la de las relaciones. Por eso nos tenemos que relacionar, hay que salir a la calle, hay que llamar a los amigos, hay que hablar con el dependiente, lo que sea, y abrazarse. Sí, cualquier contacto humano, por decirlo de alguna manera, es súper importante.
Ayuda, claro.
Ayuda muchísimo, ¿no? Entonces también, y una cosa que es muy buena, es el tema de que se sepa que las emociones se contagian. Si estás con personas que son felices, te crean felicidad, y si estás con personas negativas o depresivas también te arrastran a eso, ¿no?
Uh-huh. Así es. Uh-huh. Así es, y al final esta depresión estacional pues afecta a bastante gente, ¿no? Afecta sí. a un porcentaje significativo de la población. Y sus síntomas pues son básicamente cansancio, ¿no? Fatiga, por ejemplo, dificultades para concentrarse, ¿no? Para tener esta energía que comentabas. Pero, ¿qué personas podríamos decir que son más susceptibles, quizás, de sufrir este tipo de depresión?
Bueno, primero de todo, las personas que tienen ya en su epigenética, en su herencia, ¿no?, en su ADN, una tendencia a tenerlo. Esa es una. Y después, pues las personas mayores, o sea, la falta de atención, hay una escalera de la atención que bueno, con el tema del COVID se escuchó bastante. Las personas que no reciben atención cada vez se encierran más y tienen más estados de depresión y de tristeza. Las personas que, pues, por ejemplo, todos los adolescentes que cada vez se encierran más en sí mismos porque están pendientes de conseguir esos likes uh-huh. En las redes sociales, que es la dopamina, te enganchas a la dopamina y cuando dejas de recibir o de recibir esa atención por parte del entorno, baja tu estado de ánimo, ¿no? Entonces digamos que los adolescentes y la gente mayor son los que están en más riesgo.
Claro. Claro, y claro, no simplemente es un síntoma de sentirse triste en invierno, ¿no? Lo único que sí que lo acostumbramos a oír en invierno. Esto, por ejemplo, en otras estaciones del año no pasa, ¿no? En verano todo el mundo está más feliz, supongo que también por el calor, por la luz del sol, ¿no? De la que hablabas antes. Y esto, pues, en invierno acostumbra a acentuarse más. Es cierto que, por ejemplo, en los países más fríos, donde se hace de noche antes, donde es más dura más el invierno, ¿esto afecta más o puede afectar por igual tanto en un país como en otro?
No, afecta diferente. Por ejemplo, en Suecia, ya hice un estudio de hace unos años, en Suecia llegó a ser el país número uno en suicidios, ¿no? Claro, Suecia tiene muy pocas horas de luz en invierno y esto afecta.
Claro, claro.
Por ejemplo, en los que trabajan en zonas así muy al norte de los países, ¿no? Claro, tienen como no están expuestos a la luz del sol y se relacionan mucho menos, están siempre encerrados, tienen que empezar a tomar muchos suplementos vitamínicos porque no les llega, porque no hay todo ese funcionamiento y ese equilibrio, esa homeostasis en el cuerpo, ¿no? Porque faltan muchas vitaminas y el tema de relacionarse y el que te dé el sol es básico.
Normalmente, ¿cuáles son los meses en que dura este trastorno? Normalmente, ¿qué va, desde enero o empieza antes?
Empieza antes, empieza con el otoño.
Sí.
Y acaba con la primavera.
Con la primavera, o sea, todo el periodo este de más frío. Pero sí que es cierto que ahora, a ver, mucho frío no estamos teniendo y no se está notando mucho el invierno. Aún así, la luz solar sigue siendo la misma, ¿no?
Exacto.
¿Y afecta igual, aunque no haga tanto frío?
Sí, afecta igual, porque al final... Sí, exactamente.
Uh-huh. Dime, ¿al final?
No, porque al final son esas horas de luz
claro.
que salgas más a la calle y te relaciones más, ¿no?
Claro.
O sea, y como, vale, últimamente no está haciendo tanto frío, pero nosotros seguimos una tendencia, ¿no?, con los años. Por lo tanto, asociamos rápidamente a que es invierno, haga frío o no. Uh-huh. Ya te recoges.
Exacto. Pues Sara Lázaro, muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre este tema de nuevo y hablarnos sobre el trastorno afectivo estacional. Ya lo sabéis, todos los que tengáis esta tristeza, pero no una tristeza normal, sino un poquito más allá, que sepáis que cuando acabe el invierno seguramente se vaya. Así que ojalá sea así y seguiremos hablando, ¿no? Seguiremos contando temas como estos. Así que, Sara, muchísimas gracias.
Gracias.
Por hablarnos de este trastorno de la estación y, en este caso, del invierno. Gracias.
Gracias.
L'atmosfera de tota Europa s'ha tornat notablement més seca en les últimes dècades en comparació amb l'època preindustrial, fins al punt de que l'aire a Europa ja és ara el més sec dels últims 400 anys. Aquesta és la conclusió d'una recerca en la qual ha participat la Universitat de Barcelona i també el CREAF, i que demostra que des de principis del segle XXI l'aire de gran part d'Europa s'ha tornat més sec que en qualsevol període anterior i que en aquesta tendència doncs, encara continua pujant. Sobre el tema en parlem amb l'Elisabet Martínez, investigadora de la Universitat de Barcelona i una de les autores principals de l'estudi. Elisabet, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, diem que aquesta tendència continua, però si ara ja és el més sec, com acabarem?
Bueno, és una bona pregunta. El que hem vist en aquest estudi és això, que aquí la zona, sobretot a la part dels Pirineus, és que aquesta sequedat de l'atmosfera és de les més altes, i el més important és que hi ha una tendència a continuar augmentant. Aleshores, aquest article s'assuma a la crida internacional d'evidències científiques de que el canvi climàtic està passant i hi ha una urgència climàtica que hem d'adreçar.
Clar, al final els culpables podem dir que som nosaltres, no? Els humans, l'activitat humana i les emissions de gasos d'efecte hivernacle, també.
Exacte, una part de l'estudi que demostra també és que si no hagués sigut per l'activitat humana mai haguéssim arribat a aquests nivells de sequedat de l'atmosfera. I aleshores, bueno, ho hem demostrat amb aquests models climàtics.
Clar. Com heu fet l'estudi? Com ara explicaves, no? Com ho heu demostrat? Però, finalment, com heu arribat fins a aquestes conclusions?
Aviam, de dades meteorològiques només tenim accés a l'últim segle. Des del principi del segle XX ja tenim més dades de temperatura, d'humitat, però no podem anar més enrere perquè no tenim dades empíriques. El que fem per poder anar 400 anys enrere és fer servir la informació que està en els anells de creixement dels arbres. Quan tens arbres molt vells, tot el que els afecta, com pot ser el clima, queda enregistrat. Nosaltres, si tens les tècniques per treure aquesta informació, ets capaç de reconstruir aquesta variable, en aquest cas ha sigut la sequedat de l'aire, en els últims 400 anys.
Hi ha alguna manera d'evitar-ho? Alguna manera de, ara sabent-ho, en el futur, no cometre el mateix error?
Bueno, jo crec que el que s'han de començar a posar mesures per pal·liar o evitar aquest augment de la temperatura, perquè va relacionat al final, no? Quan augmenta més la temperatura fa que hi hagi una diferència o una sequedat més alta de l'aire. Aleshores, s'ha de començar a posar mesures per poder evitar, perquè hi ha impactes per la societat i per la natura.
Clar, al final doncs, té conseqüències greus, sobretot per l'agricultura, no? Pels boscos, encara més l'increment, potser, de la probabilitat d'incendis, no? I també doncs, per la natura, per nosaltres, pels humans mateixos i pels animals, també, no?
Exacte, això, aviam, aquesta sequedat a l'aire s'ajunta amb el que ens està passant de sequeres ja hidrològiques, no està plovent, no? I tot aquest dia ja ho sabem, però si no hi ha aigua i a més s'evapora més aigua perquè hi ha una demanda hídrica per part de l'aire, això retroalimenta. Hi haurà cada vegada menys aigua accessible per les persones, per nosaltres, per el nostre ús, també per la natura i per l'agricultura.
Exacte. Resultats que són preocupants i que doncs, en un futur, si no actuem, acabaran també sent preocupants i encara més, no? Perquè va en augment. També una de les coses que apunta l'estudi és les diferències en la sequedat de l'aire depenent de l'àrea geogràfica, no? Hi ha regions que estan més afectades i hi ha d'altres que menys. Quines són, per exemple, les diferències entre aquestes?
Aviam, de forma natural, les zones més del sud d'Europa, com podria ser el Pirineu i els Alps, ja tenen una sequedat de l'aire més alta perquè les temperatures són més càlides. Això és normal. Però el que també hem vist és aquesta tendència dels últims 50 anys de que augmenta molt més aquí al Pirineu als Alps que no pas a Escandinàvia. Aleshores veiem que ja el nivell és més alt per l'efecte natural, però a sobre l'augment és encara més elevat. Aleshores estem més exposats a aquesta sequedat.
Clar. Doncs, Elisabet, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per conscienciar-nos també sobre això, que doncs, molta gent no es para a pensar, i si ara estem en aquesta situació de que tenim l'aire més sec dels últims 400 anys, si no actuem i si no agafem precaucions, d'aquí uns anys doncs, pot arribar a ser encara pitjor per viure el planeta i per tot plegat. Així que moltíssimes gràcies per haver fet l'estudi i per explicar-nos-ho.
Moltes gràcies a vosaltres per l'oportunitat que ens doneu de poder portar la ciència a l'acció.
Gràcies. I parlem ara de negocis centenaris, d'establiments emblemàtics de Barcelona, perquè la centenària Drogueria Rovira, que va obrir portes el 1910, ha rebut el Premi Nacional de Comerç, un guardó que ha destacat l'especialització, el servei al client, l'acompanyament i la perseverança del negoci, que actualment està regentat per la quarta generació de la família. Així és com es manté un dels comerços, encara, com dèiem, més emblemàtics històrics de la ciutat. I avui tenim el plaer de parlar amb el seu propietari, el Ramon Sagarra. Ramon, molt bon dia.
Molt bon dia.
Clar, enhorabona, abans de res, per aquest reconeixement dels 100 anys de la Drogueria Rovira. Vostè és la quarta generació ja de la família que ocupa aquest lloc, oi?
Exacte, jo soc la quarta generació. El premi és no el centenari, perquè el centenari el van fer el 2010, ja portem 114 anys. El premi ha sigut el primer Premi Nacional de Comerç de Catalunya.
Ah,
és un premi que, bueno, és un reconeixement important que es dona a la Generalitat. Molt contents pel premi, indiscutiblement.
Clar, imagino que molt contents i amb tot un seguit d'històries al darrere. Ara parlàvem de 100 anys, però ja ho heu superat, no? 114, concretament. Com és ser la quarta generació de la família que està aquí? Com ha anat passant això de mans en mans?
Bueno, la veritat és que ser la quarta generació també és una responsabilitat. Totes les generacions hem tingut el nostre què. Al principi era un sistema de drogueria diferent, amb la segona generació era un altre, amb la tercera ha sigut un altre i amb la quarta doncs, ha sigut un altre. Cada vegada més especialització, cada vegada està molt més per donar un servei, un servei molt, molt especial. Però bueno, es porta bé, es porta bé. La veritat és que amb aquesta quarta generació que hi han passat algunes coses, com crisis econòmiques, com el problema de la pandèmia i tot això, però bueno, encara estem aquí, que això és important. Al final estem aquí perquè també el client aposta per nosaltres, i això és molt important que es tingui sempre, sempre, sempre amb compte, no? Que és molt important que la gent, tots nosaltres, al final comprem el comerç. Perquè si el dia que desapareixi el comerç, passarà igual que quan vam viure el tema de la pandèmia. Veure Barcelona tancada de comerç, que no hi havia llum, que, bueno, tota una sèrie de coses, serà una pena. Per tant, tenim que apostar tots pel comerç. Sobretot comerç de proximitat, comerç emblemàtics, comerç centenaris, tot aquest tipus de comerç que dona molta vida a la ciutat i és l'ànima i el cor de la ciutat.
Així és. Al final, aquesta complicitat dels clients, de la gent del voltant, és la que fa que botigues com la vostra es mantingui allà i sigui doncs, aquesta part històrica de la ciutat, no? I es mantingui com un dels llocs emblemàtics que encara avui es conserven dintre dels pocs que hi ha, no?
Sí, sí, desgraciadament cada vegada n'hi ha menys, però potser encara serem uns 200 que quedem a Barcelona, i això és molt important. I després una cosa molt important és el tema del tipus de comerç com el nostre singular, en el qual tot el dia ens ve la gent a demanar-nos consells, tota una sèrie de coses, tenen un problema, digue-li amb una taca, digue-li amb un moble, digue-li amb una pell, amb un cuiro, amb un bolso, etc. I nosaltres sempre donem la solució de com recuperar aquella peça i dir, bueno, i això influencia moltíssim al final amb la decisió del client que vagi al comerç tradicional, no?
Clar.
Això és molt important.
Clar. Al final, doncs, és aquesta proximitat, aquesta confiança que amb altres establiments, doncs, no passa, no? Això, aquesta confiança de venir, preguntar, de saber també, per exemple, conèixer uns als altres, saber qui són, saber qui és la gent del barri, això fa molt i també hi ha molta gent que no ho ha pogut viure mai, no? Que no ho ha viscut perquè al final doncs està tot molt més turístic, està tot molt més centralitzat potser a altres zones de Barcelona, i aquesta proximitat de barri, podem dir, no l'han pogut viure malauradament. Per exemple, Ramon, què és el que veneu vosaltres a la drogueria? Què és el que es pot trobar?
Bueno, es pot trobar de tot, perquè tenim quasi 30.000 referències. Podem començar trobant tot lo de drogueria, que és molt especialitzada, repeteixo, raspalleria, menatge, plàstics, tot tipus de productes. Amb raspalleria tenim una infinitat de productes i raspalls impressionants, sigui, és igual, raspalls per sabates, raspalls per la roba, raspalls especials per roba de l'Oden, de Kashmir, de llana, de seda, que hi ha tipus de raspalls diferents, raspalls per ordinadors, raspalls per netejar xampinyons, bolets, el que sigui. O sigui, una infinitat de raspalls per accedir a aquell lloc que no pots arribar i tens que tindre un raspall per poder netejar aquella zona. Doncs totes aquestes coses, les més difícils o les més inverossímils, estan aquí.
Tot el que puguem imaginar, no? Allà està.
Absolutament, absolutament.
I Ramon, quants anys portes aquí a la drogueria, sent la quarta generació?
Exacte, doncs jo em porto un 40 i algo.
40 i algo.
Exacte.
Quin membre de la família ets?
Bueno, jo sóc el quart.
El quart.
I, exacte.
Suposo que de pares a fills, no estem parlant?
Exacte. Bueno, de besavi, avi, el meu pare, la meva mare, lògicament, que encara viu, que encara ens fa alguna visita puntualment aquí a la botiga, i un servidor.
Al final és qüestió de vocació per l'ofici?
Indiscutible, vocació, i tindre darrere d'un taulell tens que tindre paciència, psicologia moltíssima, vull dir moltíssima, tens que saber entendre el client. A vegades el client et vol dir una cosa però no s'explica del tot bé, tu vas fent preguntes i arribar al final arribes amb una conclusió el client i tu, no? I llavors, realment, perquè a vegades li preguntes a una persona per quin tipus de teia és o quin tipus de fusta és, i potser no et saben dir o si està barnissada o si no, o com està tractada. Llavors, tota aquesta sèrie de preguntes els hi tens que fer per donar el diagnòstic exacte perquè li vingui el resultat indicat.
I això, temps enrere, aquests anys enrere, com ha passat d'una generació a l'altra? Us ho han ensenyat mútuament el besavi, l'avi, el pare? Com ha anat tot això?
Indiscutiblement. Bueno, la meva continuïtat, concretament, que és de la que puc parlar, va ser gràcies al meu pare. El meu pare era un gentleman, un crack en tots els aspectes, perquè era una persona que, a part de ser el meu pare, vull dir, hi havia molt bona relació amb tots els aspectes, no? I això va fer que jo continués el negoci gràcies a ell. Això va ser molt important.
Clar, clar. I com veieu el futur? Tu, per exemple...
Bueno, el futur el veig bé sempre i quan les institucions s'impliquin una mica més amb el comerç. Quan dic amb el comerç, jo sempre diferencio, perquè el comerç és molt, tot respectable, però, clar, el comerç emblemàtic, singular, centenari, que porten molts anys, aquests principalment els tenen que cuidar, perquè són comerços ja que són molt diferents d'altres, no? Molt diferents en moltes coses, perquè, clar, al final l'especialització també la forma una sèrie d'anys que estàs al front del negoci, no?
Clar.
I això es té que cuidar, perquè si els preservem, aconseguirem que hi siguin. I hi ha maneres per preservar i per aconseguir que hi siguin. Però això és un altre tema i per un altre programa.
I tot això amb canvis que han anat passant al llarg dels anys, no? Ara comentes que portes 40 i tants anys aquí a la drogueria, però clar, t'ha tocat viure moltes èpoques i èpoques complicades, moments complicats, i això no s'ensenya, no? Això al final ho porta un mateix.
Això ho tens que portar a la sang.
Clar,
això ho tens que portar a la sang i sempre mirar les coses amb un cert optimisme. No et pots intentar decaure, que a tots ens pot passar, que en un moment donat decaus, però bueno, el meu caràcter positiu, sempre miro les coses d'una altra manera, intento veure sempre la vertent positiva, no?, de les coses, i enfocar-ho cap allà. Sigui el que sigui, sempre hi ha que mirar-ho així, perquè és l'única manera que pots avançar.
Troba que és més complicat, per exemple, mantenir un negoci com aquest en aquests moments que no pas anys enrere, quan ho feia el teu avi, per exemple, o quan ho feia el teu pare?
Indiscutible, indiscutible, perquè ara estàs portant un negoci i com si portessis exactament igual una empresa.
Clar.
Vull dir, que tens que prendre decisions, tens que d'allò, en el moment que el va muntar el meu avi, o el meu besavi ja no el vaig conèixer, però el meu avi sí, clar, era tot com, era tot nou, i tot era molt més fàcil, els temes burocràtics també, vull dir, no eren el que són ara, no? Totes aquestes coses, clar, feien que es van generar molts negocis i moltes coses. Avui en dia és mantindre'ls, saber portar-los i, bueno, ja està.
Mm-hmm.
Com tot.
I el públic que teniu, i imagino que és públic de tota la vida, que també ha viscut aquest pas de les generacions i que coneixeu potser des de fa molts anys, no? Potser et coneixen a tu des d'abans que estiguessis ocupant aquest càrrec, de quan eres petit, no?
Sí. La veritat és que, clar, aquí tenim un públic molt divers. Tenim la sort de tindre públic de, tant d'aquí de Barcelona com de Catalunya, com d'arreu i inclús d'Espanya, no? Perquè nosaltres també venem a la resta d'Espanya, perquè tenim una pàgina web també que pots accedir a compres, etc. Lògicament no tenim tots els productes perquè és impossible, però llavors necessitaria 3 persones més per portar l'e-commerce de tot el tema de la botiga, no? Amb tanta referència i que després van canviant envasos, etc. No?
Sí, al final, doncs mira, això que comentes de la web és un dels passos d'aquests que heu hagut de fer, no?, per tal de modernitzar-vos i d'estar al dia també amb els temps que corren ara, que tot és molt més digital.
Bueno, la veritat és que nosaltres ja vam ser la primera drogueria que vam tindre una pàgina web.
Imagina't.
Perquè jo n'he fet 3. Aquesta, la primera va ser una, després amb el motiu del centenari vaig fer una altra pàgina web, una mica abocada també, que es vegi un reflex d'una botiga històrica, d'una botiga especial, d'una botiga amb solera, una botiga diferent, no? I ara últimament vaig fer la nova pàgina web, que és la que es pot accedir també ara, amb tot un, explicant la història, posant tota part de la història, coses de premsa que han sortit, etc.
Mm-hmm.
És una web que val la pena veure-la, perquè a més és una web que també la vaig fer tant en català com en castellà com en anglès. En el món de la drogueria, fer una pàgina de web avui en dia en anglès, i més la nostra, que és una molt, molt, molt treballada, és un tema important, perquè jo també, lògicament, pels motius que nosaltres anem a moltes fires internacionals, etc., també m'interessa perquè els meus proveïdors, etc., estrangers, puguin veure una pàgina web i entendre-la, per això el vaig posar també en anglès.
Escoltant-te, Ramon, el que està clar és que és vocació, i estima l'ofici, estima la drogueria Rovira i a totes les generacions que han anat passant per aquí, que doncs encara es manté, es continua l'espíritu aquest dels anys passats, però també amb la modernització i les tecnologies que ara venen aquests propers anys. Moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho, enhorabona per mantenir un negoci com aquest i també pel premi que us han donat recentment, com aquests 114 anys que ja porteu aquí a Barcelona. Anem pels 200, no?
Primer tenim que fer el 125,
bueno,
després el 250.
Ja mirem nosaltres a lo grande, que es diu.
Els 200 estàs parlant de 86 anys més, eh?
Clar, bueno.
Vull dir que, ja, probablement jo no hi sigui.
Bueno, soc, però passarà una altra generació.
Si sóc, em voldrà estudiar el meu cos la ciència.
Passarà una altra generació. Jo ja ho he mirat a llarg termini.
Esperem que sí sigui.
Gràcies, que vagi molt bé. Gràcies.
Moltes gràcies
per parlar
a vosaltres per donar-me aquesta possibilitat de parlar amb vosaltres.
Gràcies.
Un plaer.
I d'aquí una estona expliquem com podem aprofitar els aliments per tal de malgastar el mínim possible.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
España es el segundo país europeo en tasas de abandono escolar.
Y lo que te suelen decir es que están desmotivados con lo que va a ser su futuro.
Oye, que nos tiene que hacer la receta Paufili, a mí se me va el. Sí, hoy os voy a hacer fiambre de pavo asado, que es muy fácil porque no.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.
Llega la rebaja final al Corte Inglés. Todo al 60% de descuento en estas marcas de moda para mujer: Woman, Tintoretto y Woman Limited, Joyce Mujer, Southern Cotton y Green Coast, Emphasis, Boomerang e Easywear. Hasta el 29 de febrero, rebaja final en el Corte Inglés. En tienda web ya.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Mar Puerto.
Desperdiciar el menor menjar possible. Aquest és l'objectiu i el volem explicar aquí, al matí del cap de setmana. I d'aquí un any, aproximadament, el proper 1 de gener de l'any 2025, entrarà en vigor el projecte de llei de prevenció de les pèrdues i el desaprofitament alimentari, que estableix l'obligació del productor o distribuïdor de donar aliments que estiguin en condicions de consum. En aquest sentit, des del govern han decidit reprendre aquesta iniciativa legislativa en vista que cada any es malgasten uns 65 quilos i mig o litres de menjar per persona a Espanya, segons les dades del Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. Avui, per parlar sobre aquest desperdici o desaprofitament alimentari, en volem parlar amb la CEO i fundadora de Rolit, la Meritxell Hernández. Meritxell, molt bon dia.
Molt bon dia, moltes gràcies per convidar-me.
Clar, parlem del desaprofitament alimentari, perquè quines claus serien les necessàries per tal de poder-lo evitar i allargar la vida útil d'aquests aliments?
Doncs a veure, són, bueno, en primer lloc, doncs el que has comentat, no? O sigui, fer doncs aquesta llei, no? Que al final el que tots volem és que deixem de generar tants residus i impactar d'aquesta manera el medi ambient. I després també doncs, tota la part de sensibilització, no? Crec que és molt important que la gent conegui doncs els problemes que tot això implica i totes les mesures que podem aplicar al nostre dia a dia per evitar tot això, no? Perquè al final el desperdici alimentari doncs, augmenta moltíssim els residus, l'impacte ambiental i tirar menjar doncs, és una de les coses més absurdes del nostre estil de vida actual, no? De la societat occidental.
Clar, en molts casos es tiren aliments que són considerats poc estètics, no? Aliments de temporada i ecològics, pel simple fet de que tenen potser algun defecte, no? o qualsevol altra cosa que doncs, ja els descarten automàticament. Aquesta llei doncs, el que vol fer és això, prioritzar aquests aliments, aprofitar-los i que no es tirin, perquè clar, si comptes un darrere de l'altre acaben sent moltíssims els que acaben doncs, desperdiciats com aquests que comento, no?
Sí, no sé si, bueno, recordaràs doncs tota la campanya que es va fer amb el plàtan de Canàries.
Exacte, sí.
Tot el tema de la palma, llavors sí, realment era un plàtan que estava perfectament en les mateixes condicions que pot estar qualsevol altre, l'únic que, bueno, doncs, respecte, doncs una mica lleig, no? Aleshores es va haver de fer doncs aquesta campanya de sensibilització perquè la gent ho veiés com, bueno, una cosa normal, no? Que menjar aquest plàtan que estava que era totalment comestible i tenia totes les seves propietats. Aleshores, crec que és això, no? Que no ens, si ens parem a pensar una mica, al final és més aplicar el sentit comú, no? De dir, o sigui, perquè, doncs, perquè sigui més lleig no vol dir que no sigui igual de bo. Igual que doncs, tot el tema de les dates de caducitat, no? O sigui, al final no podem confondre la data de caducitat amb la data de consum preferent. Dos vegades veiem la data de consum preferent, sí, vale, potser el producte doncs, ha perdut una mica el seu color, tal, però és totalment o sigui, no hi ha cap risc per la salut i es pot menjar perfectament, no? Com per exemple doncs, els iogurts. Llavors això també ho hem de veure, que tirem coses a vegades innecessàries.
Exacte. Exacte. Amb aquests aliments que ara, doncs, considerats poc estètics, podem dir, i que ara es reaprofitaran, on aniran a parar? Aniran a parar a la mateixa zona que els aliments normals, diguem, o com els separaran uns dels altres per tal de que també es puguin aprofitar? Com s'organitzarà això?
A veure, o sigui, en aquest cas, o sigui, desconec una mica la logística, però la idea és prioritzar doncs, aquest consum, no? A través de doncs, el consum humà o no? A través de la donació, per exemple, dels aliments
o la seva redistribució, i també doncs incentivar aquest consum de productes considerats poc estètics, no? Que són els aliments de temporada, ecològics. Llavors, quan no sigui possible això, doncs poden trobar altres usos, com per exemple doncs marmelades, no? Que també es fa doncs amb aquests aliments que no potser no entren en el circuit, però es poden utilitzar per altres coses. I després, uh-huh, ja en segon lloc, seria doncs el consum animal, no? Per fer pinsos o compost, o sigui, al final és poder-ho aprofitar, que realment doncs això es pot aprofitar de moltes maneres.
Exacte. Exacte, i és que el desaprofitament alimentari augmenta aquests residus i també l'impacte ambiental, no? No només estem tirant menjar, sinó que també estem perjudicant-nos a nosaltres mateixos, no? Per la qual cosa, evitar-lo ha d'involucrar també el conjunt de la societat i tot això també amb el fet de, a casa, cadascú aprofitar el menjar, ara amb això que deies, per exemple, de les dates de caducitat, sí, no tirar-lo abans d'hora, saber què podem aprofitar, què no. Quins consells podem seguir per tal d'evitar aquests residus i aquest impacte ambiental a casa nostra?
A veure, sí, per començar, doncs, practicar aquest consum responsable. La planificació, en aquest cas, també és molt important. Planificar doncs el menú setmanal, fer-te una llista de la compra. Potser a vegades comprar amb més freqüència, però amb menys quantitat, per justament doncs comprar el que sabem que realment consumirem. I això també doncs fa doncs fomentar doncs aquells productes de proximitat, també de temporada, el poder doncs també comprar directament al productor, i després conservar molt bé els aliments dintre de casa, no? Sabem també que doncs hi ha determinades fruites i verdures que doncs emeten substàncies que fan que amb altres verdures doncs les fan malbé, no? Llavors, doncs, per exemple, doncs no barrejar aquest tipus de fruites amb per exemple l'enciam, per exemple tomàquet i enciam, doncs fa que l'enciam duri menys, no? Mm-hmm. Llavors, o sigui, saber totes aquestes coses són importants per allargar la vida dels aliments a dintre de casa. I després també algo que va molt en línia amb la nostra filosofia de reutilitzar, no? Que és aprofitar les sobres amb receptes de cuina més imaginatives, no? El cuinar amb aquest desperdici, no? Que alimentari és una manera fantàstica de reduir la quantitat d'aliments que tirem a la basura. Mm-hmm. El que seria l'alimentació circular, no? Que és intentar reduir al màxim la petjada de carboni dintre del sector alimentari i arribar doncs a intentar aconseguir una alimentació amb desperdici zero.
Exacte. Exacte, al final tot això depèn de nosaltres, de les nostres actuacions en el dia a dia, ser-ne conscients i aplicar-ho en el nostre dia a dia, i també doncs que a través d'aquesta campanya i a través d'aquesta nova llei doncs aquests aliments no acabin tirats a les escombraries, i que per ser poc estètics no vol dir que siguin dolents ni molt menys, perquè molts cops diuen, és poc estètic, el veus i dius, però si és normalíssim i no hi ha cap problema. Doncs a veure si amb això aprofitem i doncs cada cop hi ha menys desperdici alimentari i aprofitem doncs el menjar com cal, i perquè molta gent li falta i és necessari que tothom pugui menjar i aprofitar aquests aliments. Així
sí,
que
distribuir-ho de manera correcta. No?
Exacte.
I hem de pensar que quan desperdiciem aliments, doncs també desperdiciem tota l'energia i l'aigua que requereix per cultivar-los.
Clar.
És aquest impacte, no?, que diem també mediambiental, hem de ser molt conscients.
Exacte. Doncs, Meritxell, sí, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i conscienciar-nos sobre aquest tema. Tant de bo ara tothom s'apliqui això que ens has dit. Moltíssimes gràcies.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia. Adéu.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè els humans haurien provocat l'extinció d'unes 1.430 espècies d'ocells, més del doble d'espècies d'aus del que es pensava anteriorment. Una dada calculada amb models matemàtics que en descobreix la magnitud real de les extincions globals provocades pels humans, amb les implicacions que això comporta per la crisi de biodiversitat que estem vivint. Sobre el tema en volem parlar amb el Ferran Sayol, investigador del CREAF, que ha participat en aquest estudi. El CREAF ha participat en aquesta recerca. Ferran, molt bon dia.
Bon dia i gràcies per la invitació.
Igualment, a vosaltres. Clar, hauríem provocat els humans, segons aquest estudi, l'extinció de milers i milers i milers d'espècies d'ocells, en aquest cas. Com ens hem de sentir davant d'això?
Bueno, al final sí, és una dada bastant dramàtica, però també hem de tenir en compte que això, al final, potser és només una part de l'iceberg, diguéssim, del problema, perquè els ocells, doncs, hem pogut quantificar-ho, però hi ha molts altres grups que segur que també han patit extincions, com són els insectes, plantes, etc. Alguns que depenien potser d'aquests ocells i que també hem perdut, però no ho podem quantificar. O sigui que al final, fins i tot, potser encara és més dramàtic d'això. El punt positiu és que jo crec que si ens adonem de tot el que hem perdut, potser ens farà reaccionar per intentar salvar el que encara ens queda.
Mm-hmm. Clar, aproximadament s'estima que és l'11% de totes les espècies d'aus que existeixen actualment. O sigui, estem parlant d'una bajanada d'animals, però sobretot reveleu en aquest estudi dos dels esdeveniments d'extinció més grans de la història, no?, que han estat provocats per les persones al llarg de la història humana. Quins són aquests dos esdeveniments que han estat claus en aquest procés?
Sí, bueno, com que hi ha... Això, bàsicament, aquests diferents esdeveniments han sigut per les diferents onades de colonització dels humans en tot el planeta. No? Per exemple, un dels esdeveniments que veiem és cap al segle XIV o així, quan els primers pobladors van arribar a les illes de Polinèsia, sobretot a la part oest, no més a prop d'Austràlia, tot el que és Nova Caledònia, tota aquesta zona. Quan van arribar els primers pobladors, doncs van trobar espècies que havien evolucionat sense depredadors. Havien estat allà durant milions d'anys i quan arriben els humans, doncs són espècies molt fàcils de caçar i que de seguida es van extingir. Llavors, més tard, quan hi van haver noves onades de pobladors cap a illes que encara no havien arribat, o fins i tot més recentment, quan els exploradors europeus van arribar també en aquests llocs i van començar a deixar gats, porcs i altres espècies invasores, doncs hi va haver una nova onada d'extincions que encara estem vivint actualment. No? I molt recentment s'està parlant de tots els animals que estan caçant els gats, que deixem lliures per els llocs naturals, i aquest fet a les illes encara és més dramàtic.
Mm-hmm. Clar, de fet, alerteu de que estem vivint en aquests moments la tercera extinció massiva d'aus provocada doncs, per aquesta introducció d'espècies exòtiques, no?, per l'agricultura intensiva i pel canvi climàtic que estem vivint, en el que estem immersos també, entre molts altres factors. I clar, doncs, si ens trobem en aquests moments en aquesta situació d'extinció massiva, que encara continuem en aquests moments eliminant tantes espècies, què és el que podem fer al respecte? Hi ha alguna cosa per solucionar-ho?
Sí, al final, o sigui, hi ha moltes mesures que s'han de fer, com hem vist, no?, amb la COP, s'ha d'intentar fer acords, grans acords entre els estats, que és molt complicat, però ho hem d'intentar, però també hi ha moltes coses que podem fer a nivell individual. Per exemple, si tenim una mascota, com un gat, un gos, doncs l'hem de cuidar, hem de tenir amb nosaltres, a dins de casa, no deixar-lo, no abandonar-lo o que no pugui voltar lliurement per el bosc o per els llocs naturals on hi ha espècies natives que es podrien veure afectades. Això és una manera, però hi ha altres formes també. El nostre consum, si cada dia quan anem a comprar tot el que consumim, al final cada acció té conseqüències i si consumim productes que són més sostenibles o que tenen certificat d'origen de que no s'han talat boscos o que no s'ha destruït hàbitat o que són de més proximitat, doncs podem estar segurs que causarà un impacte menor o no causarà tant impacte com altres hàbits de consum. Llavors, individualment podem fer molt.
Mm-hmm. Clar, aquestes desaparicions estan documentades des dels anys 1500 en endavant, però clar, això fa que encara quedin molts jaciments, no?, i moltes dades per conèixer. Sí que és cert que fa uns anys moltes de les illes del món doncs, eren oasis de natura, no estaven en aquests moments habitades per persones, i això també va provocar que en aquest moment en el que vam aparèixer els humans en aquestes illes que no estàvem acostumats a tenir persones, humans, doncs això hagi provocat aquesta extinció, sobretot d'aus i d'espècies que hi vivien allà, no? Vosaltres, per exemple, quins coneixements teniu d'illes, per exemple, en les que hagi passat això, o aquí a Catalunya o a Espanya en general, per exemple, on hagués passat això, que el fet de la incorporació dels humans en aquells territoris hagi afectat negativament sobre aquestes espècies i hagin acabat desapareixent, com comentem?
Sí, això hem vist que ha passat a gairebé totes les illes del món. És a dir, anem mirant per tot el món i a totes les illes trobem un patró molt semblant, no? D'espècies, com deia, que han evolucionat durant milions d'anys sense cap depredador, si llocs on no hi havia mamífers pràcticament, no? Només potser hi havia ratpenats, però no hi havia ni gats, ni gos, ni altres tipus de depredadors. Clar, quan arriben els humans i els comencen a caçar són preses molt fàcils, no? Perquè ens imaginem un exemple icònic que tothom segur que el coneix seria el dodo, no? El dodo de l'illa Maurici, que és un ocell que no vola, és com un colom però bastant més gros. Doncs era una presa molt fàcil i la caçaven els humans i de seguida la van extingir. Com aquesta han passat moltes vegades. I això que em comentes, potser no, a vegades parlem d'illes que semblen molt lluny, molt exòtiques, però a prop de casa també han passat exemples, no? És a dir, per exemple, aquí a les Balears, sabem que a la illa d'Eivissa, sobretot, hi havia una diversitat d'ocells molt més gran abans que arribessin els humans. Per exemple, sabem que es va extingir un mussol semblant a un duc, bastant gran, sabem que es va extingir una oca que vivia a Eivissa, sabem també que es va extingir un rascló, que és un ocell que viu més aviat amb aigua molls, que és petit, que també n'hi ha aquí a Catalunya, d'una altra espècie. Doncs aquests tres són exemples que han desaparegut, s'han extingit d'Eivissa. I a Canàries també hi ha altres exemples d'espècies que s'han extingit. I com deies tu, és perquè les illes són molt vulnerables. Clar. Els continents també s'han extingit espècies, i ara en tenim que estan en perill d'extinció, però en els continents, diguéssim, que han conviscut més amb els depredadors i estan una mica més adaptades a poder fugir dels depredadors, per exemple. Però els poden veure afectats per altres causes.
Exacte. I aquestes extincions, doncs, poden tenir conseqüències, no? Conseqüències, sobretot, pel funcionament d'aquests ecosistemes. Quines conseqüències hem anat veient al llarg dels anys i quines també estan per arribar?
Sí, exacte. Els ocells el que tenen és que tenen uns rols dins dels ecosistemes molt variats, no? I quan diem rols volem dir, per exemple, dispersió de llavors, no? Hi ha ocells que mengen fruita, menjant aquesta fruita, si es mouen, com que els ocells es poden moure molt, les poden dispersar en altres llocs i fer que aquestes espècies de plantes doncs, es puguin anar propagant i puguin anar-se expandint. No? I altres funcions serien la pol·linització, com els més coneguts són les abelles i els insectes, que són pol·linitzadors de les flors, però els ocells, alguns també poden pol·linitzar. Per exemple, els colibris que de Sud-amèrica, i Centroamèrica, doncs poden, com que mengen nèctar de les plantes, també se'ls queda nèctar al bec i el poden pol·linitzar. No només, els colibris són els més famosos segurament que fan això, però hi ha altres espècies que ho fan, sobretot en llocs més tropicals, que hi ha més diversitat de flors. Aquests són dos exemples de funcions que fan els ocells i que si s'extingeixen les espècies que fan això, doncs pot ser un efecte en cascada i que llavors també s'extingeixin les plantes, a causa d'això s'extingeixin altres espècies que depenien d'aquestes plantes, etc. Al final és com que tot l'ecosistema està connectat i si toquem una de les peces pot trontollar o es pot propagar cap a altres, sí, cap a la resta.
Exacte. I tot i això, Ferran, podem dir que hi ha una certa esperança per tal de, a partir d'ara, sent conscients de tot plegat, reduir aquesta extinció de les espècies o reduir aquesta desaparició de certes aus?
Sí, com dèiem al principi, tot i que sigui aquesta dada molt, molt dramàtica i que, ens, i, no, i que sigui uns números molt, que poden arribar a espantar, jo crec que els hem d'aconseguir donar la volta o menys que serveixin primer per adonar-nos de la magnitud de lo que hem perdut i intentar que no repeteixi, no? O intentar, doncs, a partir d'ara canviar la direcció cap on estem anant. I per altra banda també, si veiem quines espècies s'han perdut i podem, és difícil, però si podem intentar entendre quin rol tenien, també podrem intentar protegir les espècies que estan fent un rol semblant i perquè no es trenqui aquest funcionament de l'ecosistema, no? Uh-huh. Però al final el resum seria intentar aprendre del passat per no repetir els errors en el futur.
Exacte. Doncs Ferran Sayol, investigador del CREAF, que heu participat en aquesta recerca, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i malgrat aquesta tragèdia que representa la pèrdua d'espècies, doncs que pensem en positiu, que encara hi ha esperança de no repetir aquests errors del passat i tant de bo doncs puguem recuperar i també ajudar a que d'ara en endavant no sigui tan elevat el nombre d'espècies que s'han anat perdent i que doncs ja no les tenim amb nosaltres. Moltíssimes gràcies, Ferran.
Gràcies i bon dia.
I ara parlem de que han creat una eina que permet recuperar informació de 400 telèfons mòbils, obtenir proves forenses i resoldre crims reals. Un projecte en el qual han participat l'Institut de Microelectrònica de Barcelona del CSIC, entre d'altres, i que ha permès desenvolupar una eina per recuperar informació continguda en 400 telèfons mòbils intel·ligents, com dèiem, que s'havien utilitzat en diversos casos de crims. La innovació ha fet possible reduir el temps d'anàlisi i obtenir dades que eren inaccessibles amb els mètodes tradicionals, especialment en els dispositius més moderns. Sobre el tema, perquè ens expliqui com ha estat aquest avenç pel que fa a tot el tema de criminalística, en parlem amb un dels investigadors, l'investigador principal del projecte, el Salvador Hidalgo. Salvador, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, això ha permès facilitar la feina de la gent que investiga aquests crims, no? De resoldre casos reals que fins ara no s'havien pogut resoldre i així, doncs, avançar a gran escala en aquest aspecte, no?
Sí, de fet, no és una eina en si, és un conjunt de tècniques i de procediments que treballant en conjunt i junts faciliten aquestes feines, perquè segons quines situacions aquestes feines es podien fer, però exigien molt esforç i molt de temps, que de vegades, sobretot en casos de electrònica forense, el temps és un dels paràmetres més importants, no? Perquè, per tant, el que ha permès és no només arribar allà on no es podia arribar, sinó arribar una mica més ràpid que es podia arribar abans, no? I amb aquestes tècniques el que facilitem és el poder accedir a informació que està continguda als telèfons. Una cosa molt important és que sempre amb qüestions forenses, sempre amb un mandat dels jutges, i no és una cosa que facis perquè vols, sinó perquè hi ha un mandat judicial que facilita aquest tipus de tasques. Però sí, aquests procediments faciliten molt aquest tipus de feines.
Mm-hmm. Forma part del projecte europeu X-Files, no? I la proposta doncs era aquesta, millorar les tècniques i els mètodes per obtenir aquestes proves que doncs suposo que el repte el doneu per aconseguit, no? I en aquest cas satisfets, oi?
Sí, molt satisfets, perquè de fet normalment en un projecte europeu o com tots els projectes d'investigació bàsica i de desenvolupament, normalment el que fas és demostrar la idea i després, amb el temps, aquesta idea passa per dir-ho així, al mercat o a casos reals. El més important d'aquest projecte en particular és que els casos reals s'han pogut resoldre doncs ja amb el projecte encara viu, o sigui, en l'últim any del projecte que ja teníem desenvolupades solucions tècniques, s'han aplicat i han donat molt bons resultats. Vull dir que hem avançat, hem anat una mica més ràpids, per dir-ho així, en el pas del que seria el desenvolupament fins a l'aplicació. I sí, estem molt orgullosos dels resultats obtinguts.
I quins casos, per exemple, s'han pogut resoldre? No sé si ens pots donar, per exemple, algun cas on aquesta eina, aquest projecte hagi ajudat o de quina manera hagi pogut ajudar.
Bé, mira, en principi no puc donar detalls perquè els casos estan sota secret judicial, per tant, no em puc donar detalls, però sí que puc fer-te una mica d'exemple, una miqueta de visió general on es pot treballar amb aquest tipus d'eines. Per exemple, a veure, tots tenim avui en dia, o bé a la mà o bé a la butxaca, un telèfon mòbil, i aquests telèfons mòbils contenen doncs, quasi bé tota la nostra informació, des de les fotografies, les nostres dades bancàries, les nostres notes, l'agenda, quasi bé tota la nostra vida està dintre d'aquest telèfon. I normalment el que fem nosaltres és protegir-lo amb un password, amb un PIN, no? O fet bé sigui amb l'empremta, bé sigui amb la cara, bé sigui amb un número. I això és el que facilita o evita que terceres persones puguin accedir a aquesta informació. Clar, això per nosaltres dona una seguretat, però quan nosaltres volem fer el que diuen els dolents, no? Una mica coses que estan fora de la llei, i aquests telèfons cauen en mans de les forces de seguretat i sempre amb ordre judicial han d'accedir-hi, clar, necessiten conèixer aquesta informació. Per intentar poder accedir a aquesta informació hi ha, habitualment, hi ha diferents tècniques, ja siguin externes o internes al telèfon. Externes vol dir que intentem comunicar-nos amb el telèfon i intentar entrar amb ell, i internes és que desmuntem el telèfon i accedim directament a la memòria del telèfon. Uh-huh. En aquest cas d'aquest projecte, el que hem fet és intentar desenvolupar tècniques que junten les accions externes, intentar enganyar el telèfon perquè es deixi entrar, amb accions internes, és desmuntar el telèfon i mirar d'accedir-hi a l'interior de la memòria. De que en el CNM, l'Institut Electrònic de Barcelona, el que ens hem centrat nosaltres és en la part d'accedir a les parts internes. Nosaltres hem agafat les memòries que estan contingudes dintre de certs telèfons, hem recuperat aquestes memòries i hem fet procediments que ens han permès accedir a la informació emmagatzemada en aquestes memòries. Normalment aquesta informació està encriptada. El que hem fet nosaltres és agafar aquesta informació en brut i passar-li a altres companys del consorci del projecte europeu, especialistes en anàlisi mitjançant eines informàtiques de reconstrucció d'aquesta informació, que han estat capaços de recuperar les claus emmagatzemades, i una vegada que has recuperat les claus emmagatzemades pots accedir-hi a la informació. Una miqueta aquesta és la idea. Vull dir, buscar portes falses o portes alternatives que permetin arribar a aquesta informació que en el comú dels mortals no és possible o és molt difícil d'accedir.
Exacte, una combinació de les dues, doncs, que ha fet aquesta una de les innovacions més importants per tal de poder resoldre aquests casos i d'ajudar, en aquest cas, a facilitar una mica la feina, no?, dels professionals que volen recuperar aquesta informació i saber realment què és el que ha passat. Heu tingut també la col·laboració europea de 7 països diferents, no?, i també els membres del projecte us vau reunir a Brussel·les a inici del mes d'octubre per tancar-ho tot, valorar, per exemple, el treball que s'havia fet i valorar també i veure els resultats, oi?
Correcte. Sí, normalment es fan reunions una vegada al mes de seguiment dels treballs, després cada 6 mesos reunions presencials per posar en comú el que hi ha, i al final hem hagut d'anar a Brussel·les per presentar els resultats davant dels auditors de la comissió, que volen fer un seguiment de que això està tot correcte, de que les feines s'han fet i que els diners s'han gastat de forma correcta, no? I aquí, en aquesta reunió de Brussel·les, és on se'ns va demostrar, en casos reals, que les eines desenvolupades funcionaven. I això sí que es va poder fer una demostració real i en viu de com es podien accedir a la informació continguda en diferents telèfons i veure que aquestes tècniques desenvolupades eren viables i eren reals. Vull dir que no és una cosa que podia sortir del laboratori i arribar a la societat, per dir-ho així. Però sí, va ser un resultat molt, molt espectacular i molt satisfactori.
I a partir d'ara, ara que doncs, també està fora de Catalunya, fora d'Espanya, tot això, tota aquesta eina, Com veieu el futur? Creieu que gràcies a això doncs, serà molt més fàcil resoldre aquests crims reals, que serà molt més fàcil a partir d'ara saber què és el que ha passat, que no es trigarà tant potser en saber realment la veritat? Creieu que facilitarà la feina?
Home, esperem que sí. Això ha estat un projecte de 4 anys, vull dir, són 4 anys de feina, de treball, de molta gent implicada, tots pensant en que aquesta feina serveixi per això precisament. El problema, la limitació més principal és el que veiem tots, que cada any els telèfons incrementen les seves característiques, incrementen les seves prestacions i per tant cada vegada és més difícil el poder accedir i per tant aquesta feina que hem començat mai acaba, perquè nosaltres hem desenvolupat procediments per un tipus de telèfons, però aquests telèfons pensa que són telèfons per dir-ho així, de fa 3 anys, per dir-ho així. I cada any milloren, per tant, aquesta feina no mai acabarà. L'avantatge és que ja tenim un fil del que tirar. Vull dir, nosaltres ja sabem una mica què hem de fer i amb els telèfons de nova generació o els possibles telèfons que vagin sortint d'aquí endavant, que cada vegada serà més difícil perquè cada vegada són més sofisticats, també nosaltres haurem d'incrementar les capacitats dels nostres procediments i de les nostres capacitats. Vull dir que al final serà una feina que ha començat i que evolucionarà en paral·lel amb l'evolució de la tècnica. Però sí, la idea és aquesta, ajudar a que es puguin donar respostes el més ràpid possible, perquè a més en els casos forenses el temps és un paràmetre molt important. Una resposta a temps ajuda, una resposta que tenim molt no ajuda.
I per això estem. I tant. Doncs Salvador Hidalgo, investigador principal del projecte, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i endavant amb aquesta eina, amb aquest projecte que ja heu iniciat i, com tu dius, ja sabeu per on tirar i d'on tirar per seguir endavant. Gràcies.
Gràcies i moltes gràcies també per fer-vos ressò de la nostra feina. Gràcies.
Gràcies, que vagi molt bé. I fins aquí l'actualitat de la setmana. Ara tot seguit us deixem amb Agropopular i que acabeu de passar un molt bon dissabte.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.